Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Dimecres 24 d'octubre de 2012. El president del govern espanyol va acusar ahir Artur Mas de manca de diàleg i d'haver-li volgut imposar el concert econòmic quan, el 20 de setembre passat, va visitar-lo a la Moncloa. Rajoy ha dit que Mas portava una proposta que no li correspon a ell atendre, sinó a les Corts Generals. És bo que el president del govern espanyol s'expliqui i aclareixi les coses. Potser caldria que sigui una mica més àgil, que potser hagués explicat això abans i que també confronti posicions democràticament amb més d'acord amb els signes dels temps, és a dir, amb el que marca la ciutadania. Això també és democràcia, a diferència del que ell deia ahir. Artur Mas i la societat catalana tenen la possibilitat d'escoltar el que es diu des de Madrid i, sobretot, de fer valer la seva posició. Ara tenim com a cita més immediata, sens dubte, les eleccions del 25 de novembre i en aquell moment tots també ens podrem expressar. Passa un minut i mig de les 8, salutacions del Ferran Capdevila a la redacció i la producció i el Xavi Aguilar al control tècnic.
El primer cafè. Dirigeix i presenta Ignasi Miranda.
Comencem resumint l'actualitat de les últimes hores en aquest dimecres festa de Sant Antoni Maria Claret. Mariano Rajoy va acusar ahir el president català Artur Mas de manca de diàleg i d'haver-li volgut imposar el concert econòmic. Rajoy va dir que el president li va portar una proposta de pacte fiscal no negociable i que li va dir que si no l'acceptava hauria d'assumir-ne les conseqüències. Va ser durant una compareixença del president espanyol al plenari del Senat i a preguntes de dos senadors, Montserrat Candini de Convergència i Unió i José Montilla del PSC, quan Rajoy va explicar i va respondre que la decisió d'acceptar o no la proposta del president Artur Mas no depenia del cap del govern espanyol, sinó del Congrés i les Corts Generals, i va reiterar que Artur Mas va insistir a l'hora d'imposar-li el model que portava de Catalunya sense voler entrar en debat.
Ese referéndum que se va a celebrar es un referéndum que se va a celebrar de acuerdo con la legalidad vigente en el Reino Unido. A mí nadie me ha pedido un referéndum. Ni yo he dicho una sola palabra sobre este asunto. Yo no tengo capacidad ni puedo autorizar referéndums. Ninguna ley, ni por supuesto la Constitución, le atribuye al presidente del Gobierno la capacidad para autorizar referéndums. Ese tipo de referéndums lo tienen que autorizar las Cortes Generales. Lo que no se puede hacer es ir a donde está el presidente del Gobierno de España y decir, este es mi modelo de financiación y si no lo quieres, atente a las consecuencias. Me atengo a las consecuencias, señora Candini, pero la democracia no es eso.
El president del govern espanyol es va mostrar, malgrat tot, obert al diàleg en aquesta qüestió amb Catalunya, si Artur Mas s'hi ha bé. Precisament el president de la Generalitat és també notícia perquè ahir es va saber que pronunciarà una conferència el 7 de novembre a Brussel·les. L'acte, sota el títol Destinació Europa, el futur de Catalunya a la Unió Europea, està organitzat per un grup d'opinió anomenat Friends of Europe, un dels més influents de la capital comunitària. La conferència, que tindrà lloc poc abans de l'inici de la campanya electoral, que començarà la mitjanit del 9 de novembre, vol visualitzar la intenció del president català de situar Catalunya en un nord marc europeu i defensar el seu full de ruta, que inclou la convocatòria d'una consulta sobre el futur de Catalunya en la propera legislatura. Més notícies. El govern català ha denunciat que les duplicitats amb l'administració general de l'Estat deixen Catalunya com una simple gestoria. El portaveu Francesc Homs ha explicat que un informe encarregat sobre les duplicitats mostra que donen pràcticament totes les competències que té la Generalitat. I ha afegit que aquests casos s'han incrementat especialment els últims 10 anys. El govern català posa com a exemple l'àrea de turisme, on l'administració central no té competències, però compta amb més de 5.000 funcionaris estatals i un pressupost de 1.000 milions d'euros. El govern català, d'altra banda, ha rebut una trentena de queixes de catalans residents a l'estranger que s'han trobat a través de les ambaixades i els consolats espanyols a l'hora de tramitar el vot per correu a les eleccions del 25 de novembre. L'executiu d'Artur Mas ja s'ha posat en contacte amb el Ministeri d'Afers Estrangers del govern espanyol per mirar de resoldre aquests problemes, segons va explicar ahir el portaveu de l'executiu, Francesc Homs. L'eurodiputat flamenc Dert-Jan Epping, vicepresident del grup dels conservadors i reformistes europeus, va exigir ahir al govern espanyol que deixi als catalans votar el seu futur i no hi posi l'exèrcit. Va ser en un debat amb José Manuel Durão Barroso i Herman Van Rompuy, presents al Parlament Europeu. En la mateixa sessió, el flamenc Epping va comparar directament Aleix Vidal Quadras, vicepresident de la cambra, amb Franco per la seva amenaça d'enviar la Guàrdia Civil a Catalunya i va retreure al dirigent espanyol el contingut de la carta de Vidal Quadras enviada als seus col·legues del Parlament Europeu. L'eurodiputat popular Luis de Grandes va defensar Vidal Quadras i es va encarar amb Epping acusant-lo d'haver insultat i desqualificat des de la més absoluta ignorància. Tornem a parlar del portaveu del govern català, Francesc Homs, perquè ahir, després de la reunió del Consell de Govern, va anunciar que en les properes 48 hores podrà fer l'abonament de l'octubre a les farmàcies corresponent al juliol. La factura de 99 milions d'euros correspon al juliol, com dèiem, i s'havia de fer efectiva el 5 d'octubre, però el govern espanyol ha confirmat que avançarà aquests diners immediatament. Per això no s'havia cobrat, segons el govern català. Recordem que les farmàcies catalanes tenen previst tancar demà a causa del retard en aquests pagaments, tot i que l'executiu d'Artur Mas espera que aquesta aturada s'acabi desconvocant. I avions militars han tornat a sobrevolar en les últimes hores territori català fent maniobres i han alarmat veïns de poblacions de les comarques de la Plana de Lleida i el Berguedà, alguns dels quals han informat de les maniobres per Twitter. El Ministeri de Defensa havia demanat disculpes en anteriors maniobres semblants i ha anunciat que investigarà maniobres com aquestes al Pirineu. L'Exèrcit de l'Aire, però, assegura ara que són vols d'instrucció programats. L'alcalde de la localitat de Castellserà, la Noguera, Marçal Pujol, ha explicat que ha vist clarament un avió militar, mentre que l'alcalde de Vilà, del Berguedà, Pere Ferrer, ha dit que aquest cop han estat quatre els avions i han fet un vol més alt que en l'anterior ocasió. Ferrer creu que els vols són una mostra de força al territori i ha recordat que fa molts anys que no es feien aquest tipus de maniobres. I us expliquem, per tancar aquest bloc, que l'aeroport de Barcelona ha reforçat la vigilància i està treballant amb la policia i els Mossos per erradicar una pràctica que consisteix a apuntar amb un punter de làser als pilots mentre aterren els avions. Aquesta pràctica tan perillosa és la que els pilots han denunciat que diversos brètols duen a terme durant els aterratges, precisament una de les maniobres que requereix més concentració. Des del començament d'aquest any, 35 pilots s'han queixat d'haver estat enlluernats amb un làser mentre aterraven a l'aeroport de Barcelona. L'Ajuntament del Prat de Llobregat ha inclòs en les seves ordenances multes que van entre els 1.500 i els 3.000 euros per a les persones que emetin qualsevol senyal lluminós amb punts de llum.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Continuem resumint l'actualitat d'aquest dimecres. Ahir al Congrés dels Diputats va començar el debat sobre els pressupostos generals de l'Estat per al 2013, amb les discussions sobre les esmenes a la totalitat. El líder socialista Alfredo Pérez Rubalcaba ha qualificat aquests comptes d'increïbles, ineficaços i injustos. El cap de l'oposició va pujar a la tribuna per rebre els comptes presentats pel ministre de Defensa, d'Hisenda, i li ha demanat que els retiri, ja que, a diferència del que ha dit el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, el líder socialista Pérez Rubalcaba creu que són els menys socials de tota la crisi i propis d'un país intervingut. Precisament el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, obria, abans d'aquesta intervenció de Rubalcaba, el debat defensant els comptes com els més socials de la història de la democràcia i que marcaran, segons ell, el final de la recessió. Segons Montoro, els pressupostos estan orientats a combatre la crisi, una crisi que es pot vèncer, segons ha afegit. També ha tingut unes paraules per a les comunitats autònomes. Montoro va reclamar lleialtat institucional a tots els grups polítics i també a les administracions. I sense esmentar Catalunya, va acusar els qui, segons ell, agiten les banderes de pretendre amagar la seva incapacitat per superar la crisi econòmica. 11 de les 13 formacions polítiques presents al Congrés han presentat, de fet, ja esmenes a la totalitat, unes esmenes que es debatran avui però que no tiraran endavant per la majoria absoluta del PP. D'altra banda, ahir, en una nova concentració d'indignats del 25S, unes 2.000 persones es van concentrar davant el Congrés dels Diputats en una nova protesta, aquesta vegada sense incidents. Canviem de tema, però seguim en plana política. El secretari general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, farà avui la seva valoració oficial de les eleccions basques i gallegues celebrades diumenge. Tot i els rumors sobre la possibilitat que el seu lideratge s'estigui qüestionant des de la direcció dels socialistes espanyols, l'aparell dona suport a Rubalcaba, convençut que cal canviar el missatge, però no les persones. Trinidad Jiménez va dir ahir, en aquest sentit, que hi ha capacitat de reacció com també d'autocrítica. I a més, si les eleccions catalanes ja es presenten decisives per als socialistes, ara encara assumeixen més transcendència perquè una nova desfeta podria obrir definitivament la caixa dels trons a Madrid. Els socialistes catalans, però, creuen que ara no és el moment de reobrir el debat intern. I un últim apunt polític, Patxi López continuarà al capdavant del Partit Socialista d'Euskadi, Euskadiko Esquerra. Ho va confirmar ell mateix ahir, dos dies després de la derrota electoral, on els socialistes bascos van recular dels 25 escons que tenien fins als 16. El lehendakari en funcions i secretari general dels socialistes bascos va afegir que es presentarà la reelecció com a secretari general de la formació al Congrés previst per l'any vinent, si els companys així ho decideixen. López ha admès que no s'han cobert les expectatives i ha garantit una oposició responsable. I encara un últim apunt sobre el País Basc. El pres d'ETA Josu Uribe Etxebarria va sortir ahir a la tarda de l'hospital després de rebre l'alta mèdica a Sant Sebastià, on es trobava ingressat des de l'1 d'agost. Recordem que el segrestador de José Antonio Ortega Lara acabarà de complir la seva condemna a casa, a Arrasate, després que el Ministeri de l'Interior accedís a concedir-li el tercer grau penitenciari per motius de salut. L'Audiència Nacional després li va concedir la llibertat condicional contra el parer de la Fiscalia i les associacions de víctimes del terrorisme. Dos minuts i mig i serà un quart de nou. Prop de 40 persones, entre elles nombrosos menors, han mort en les últimes hores en bombardejos de les tropes del règim sirià de Bashar al-Assad contra diverses localitats de la perifèria de Damasc, la capital, segons els grups opositors. L'Observatori Sirià dels Drets Humans ha explicat que els morts en aquesta zona pugen a 37, mentre que els comitès de coordinació local xifren en una quarantena les víctimes mortals. La població més afectada pels bombardejos ha estat Muadamiya, on van perdre la vida 12 civils, entre ells 3 dones i 5 menors, segons el mateix observatori. Aquests atacs, dirigits contra edificis residencials i un funeral celebrat per les víctimes d'aquest atac, han causat a més desenes de ferits, alguns d'ells de gravetat. I segons l'informe Doing Business 2013, elaborat pel Banc Mundial i que examina les regulacions que afavoreixen o perjudiquen l'activitat empresarial, Espanya és un dels estats del món on és més difícil crear una empresa i ocupa el lloc 136 sobre 185 països examinats. És al darrere de països com Zàmbia, Ruanda o el Marroc. Per muntar una empresa a Espanya calen 28 dies de mitjana i haver passat 10 tràmits que poden alentir encara més el procés. Això situa a la cua del rànquing l'estat espanyol. Aquest és un dels barems que fa servir el Banc Mundial per determinar si és fàcil fer negocis en un país, i en aquest cas Espanya tampoc no és dels primers. Ocupa la plaça 44 sobre aquests 185 països, al darrere de països com ara el Perú o Eslovàquia.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
En esports, Jordi Alba va donar ahir la victòria al Barça en l'últim segon del temps afegit davant el Celtic de Glasgow, partit de Champions, 2-1, victòria pels Blaugrana. Amb les baixes en defensa, aquesta vegada sí que Tito Vilanova va apostar per situar Bartra a l'eix de la defensa al costat de Mascherano, amb Jordi Alba i Adriano als laterals. Song, per tant, va actuar com a mig centre. En el minut 18, Mulgrew va executar una falta que va pentinar Samaras amb la col·laboració de Mascherano i això va ser el 0-1 pels escocesos. Després, al límit del descans, Iniesta va empatar. A la segona part, el Barça va buscar el gol de la victòria. Messi el va tenir en alguna ocasió, però no va ser fins al minut 94, quan Jordi Alba va fer el gol després d'una centrada d'Adriano, que va suposar el 2-1 definitiu. En l'altre partit del grup, Spartak de Moscou 2, Benfica 1. I en un altre dels grups d'aquesta lligueta de la Champions, el València va sumar-se ahir a la igualtat amb què queda el grup F després de la tercera jornada de la Champions. El València va aconseguir la victòria per 0-3 al camp del Bate Borisov rus. Deixem la Champions, parlem ara de l'Espanyol. Joan Collet ha anunciat que presenta candidatura a les eleccions a la presidència del Club Blanc i Blau del 19 de novembre. Collet, a través d'un comunicat, ha explicat que d'aquí a uns dies presentarà també el grup de persones que l'acompanyaran. Joan Collet es mostra convençut que pot aportar el lideratge que necessita l'Espanyol. Collet compta amb el suport dels dos màxims accionistes de l'entitat, Daniel Sánchez Llibre i Ramon Condal. I acabem els esports amb un apunt de tennis. Juan Carlos Ferrero va jugar ahir el seu últim partit d'individuals com a jugador professional després de perdre a la primera ronda de l'Open de València amb Nicolás Almagro per 7-5 i 6-3. Ferrero, que havia arribat a ser número 1 del món l'any 2003 durant unes setmanes, ja havia anunciat ara fa unes setmanes que es retirava precisament jugant al torneig de la seva terra.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem l'informatiu. L'arcabisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistac, va dir ahir des de Roma, on participa en el sínode dels bisbes, que aquest sínode serveix per prendre el pols a l'Església, tenir una visió de futur i no mostrar actituds negatives o fonamentalistes, sinó parlar el llenguatge que tots entenen, que és el de l'amor de Déu. L'arcabisbe de Barcelona va fer una crida així a entendre l'actitud evangelitzadora que han de prendre els cristians. Segons el cardenal Martínez Sistac, aquest sínode a Espanya necessita un gran impuls pastoral, perquè hi ha molta gent que viu com si Déu no existís. Sobre la urgència de la nova evangelització, precisament a Catalunya, Espanya i al món, l'arcabisbe de Barcelona va afegir que no es tracta de fórmules, sinó d'una actitud, i va subratllar que Sant Francesc d'Assís va reformar l'Església amb més normalitat de la que pensem que necessitem ara. Per això va afegir que els pares sinodals han accentuat la importància de la conversió personal, de la pregària i de l'Eucaristia. I precisament el sínode dels bisbes sobre la nova evangelització va entrar ahir en la seva recta final. Els pares sinodals es van reunir al matí i a la tarda en la 19a Congregació General, on es va presentar la llista única en versió provisional de les proposicions que seran lliurades al papa Benet XVI un cop acabada l'assemblea aquest diumenge. Després els participants van començar les reunions de matí i tarda per grups lingüístics en els cercles menors per preparar les esmenes a aquestes proposicions. Està previst, segons va anunciar ahir en aquest programa el teòleg expert i participant Salvador Pié, que el sínode faci públic el seu missatge general entre avui i demà. I us expliquem també, d'altra banda, que a la celebració de la festivitat de Sant Antoni Maria Claret, que és avui, aquest any s'ha sumat la celebració de la professió perpètua d'un nou jove català de 28 anys, Joan Bové, que va professar el cap de setmana passat com a claretià al temple del Pare Claret a Vic. Hi haurà avui la comunitat claretiana celebrarà la festivitat del seu fundador amb una trobada oberta a tothom a Barcelona. I tanquem el bloc dient-vos que Paulo Gabriel, l'exmajordom del papa Benet XVI, podrà complir la seva condemna a 18 mesos en una presó del Vaticà si el fiscal no apel·la i la sentència es converteix en ferma, ja que no se li aplicaran els beneficis de la llei en relació amb la suspensió de la pena. Ho va explicar ahir el portaveu del Vaticà, Federico Lombardi, que va afegir que actualment Paulo Gabriel segueix en arrest domiciliari. Lombardi va precisar que no existeix acord amb Itàlia perquè un ciutadà del Vaticà compleixi una condemna en aquest país i que l'estat pontifici disposa a la seu de la Gendarmeria d'una cel·la per a aquests casos. El portaveu va reiterar la possibilitat que el papa perdoni el seu exmajordom. Principals titulars de portada a la premsa. Comencem per La Vanguardia, que titula així: Rajoy avisa que una consulta només l'autoritzen les Corts. El periòdico, sobre el debat de pressupostos, titula: els comptes del 2013 sols li surten a Montoro. El Punt Avui: es fa la víctima, sobre el que va dir Rajoy ahir en relació amb la proposta de pacte fiscal d'Artur Mas. El Mundo: polítics catalans demanen a la Unió Europea que impedeixi la intervenció militar espanyola. L'ABC: Rajoy destapa el xantatge d'Artur Mas. I La Razón titula així: el xantatge de Mas a Rajoy, accepta el pacte fiscal o assumeix les conseqüències. Fet aquest repàs, de seguida als serveis, i després entrevistarem el dirigent de Comissions Obreres, Manolo Fages, que ens parlarà de la intenció del govern espanyol de fer cotitzar la paga extra de Nadal, fins i tot encara que no es cobri.
Cada dimecres, al Primer Cafè, a 2:15 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, Doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals per les dolències d'avui dia. Tot amb l'experiència del Doctor Pros. Naturalment, Doctor Pros, cada dimecres a 2:15 del matí, al Primer Cafè de Ràdio Estel.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda l'Església necessitada. Ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I Ajuda l'Església necessitada enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda l'Església necessitada. www.ain-es.org.
El Primer Cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Passen 7 minuts d'un quart de nou, informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. En plena hora punta, ara parlem de problemes, evidentment, en aquesta xarxa viària. Per exemple, la C58, atenció a aquesta via, amb retencions que arriben des de Sabadell fins a Badia, ara sobretot baixant cap a Barcelona, i entre el Nus i Ripollet, en tots dos sentits de la marxa, aquesta C58 també carregadeta. Ara, sobretot, en aquest cas, sortint de la ciutat comtal entre el Nus i Ripollet. C17, aquí hi ha aturades importants entre Montcada i Reixac i la Meridiana, i és que la Meridiana presenta una cua important per accedir a Barcelona, ja des de, com dèiem, aquesta C-17. Pel que fa a les rondes, molt plenes en sentit Llobregat, ronda de dalt amb aturades gairebé entre Meridiana i Diagonal, com dèiem, en sentit Llobregat, però també la ronda litoral entre Prim i la Barceloneta. Mirem les vies que entren per l'extrem sud, ens quedem sobretot en l'autovia A2, encara molt lenta, Pallejar, Sant Vicenç dels Horts, amb aturades entre Sant Joan d'Espí i Cornellà, i la B23 és una altra via carregada entre Sant Joan d'Espí i l'Avinguda Diagonal. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies, connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Jordi Penya, bon dia.
Hola, bon dia. En aquests moments parlem de normalitat del transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. No hi ha cap mena d'incidència, això ho indiquen els diferents operadors. Per tant, situació tranquil·la a hores d'ara a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des del Transmet. Molt bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Hola, molt bon dia. En general podem parlar avui d'un dia força tranquil, i és que el sol en general serà el protagonista de la jornada d'aquest dimecres, amb permís, això sí, d'alguns núvols alts i mitjans que aniran arribant per l'oest del país, però seria sobretot durant la tarda. A més, durant el matí també hi haurà alguns intervals de núvols cap a les comarques de Girona i també en alguns punts del Pirineu, però en principi avui de precipitacions no n'esperem a cap lloc del nord. nostre país. Per tant, insistim, una jornada marcada pel sol i amb unes temperatures, això sí, doncs, que seran una miqueta més altes que no pas les d'ahir. De fet, en aquests moments podem parlar de valors al voltant d'entre 15, 16, 17 graus a punts del litoral i prelitoral. En canvi, cap a les comarques de Girona, al voltant d'entre 11, 12, 13 graus i també cap a les de Lleida, al voltant de 9, 10 graus. Al Pirineu és on les temperatures estan entre 3, 4 i 7 graus aproximadament. Les màximes, en canvi, ahir van arribar fins als 23, 24 graus i avui esperem doncs, una jornada similar. Valors molt suaus al centre del dia, màximes de 24 o com a molt 25 graus i sembla que això sí, de cara als propers dies s'acosta definitivament la perturbació que hem vingut anunciant durant les darreres jornades i això comportarà doncs, demà un cel força cobert amb precipitacions al matí cap a les comarques de Lleida i que a poc s'aniran traslladant cap a la resta del territori, tot i que de manera més dispersa i en general no creiem doncs, que puguin acumular més enllà de 15-20 litres per metre quadrat en general. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Els productes Bracafé es poden trobar a molts dels millors establiments i també a les nostres franquícies, cada vegada més nombroses a Catalunya i ses illes. Així doncs, ens trobarà a Ronda Universitat 35, entre Plaça Catalunya i Balmes, Sants 36 i 251, Plaça Tatuan 17, Travessera de Dalt 85, Travessera de Gràcia 38, Via Augusta 124 i a Menorca, s'Avenida 28 de Sant Lluís i Plaça Colom 5 de Maó. El primer cafè de Ràdio Estel, una mirada propera a la realitat.
Hisenda, com ja dèiem ahir, descomptarà de la nòmina d'alguns funcionaris la cotització de la paga extra de Nadal, tot i que no la cobrin. Això afectarà, segons les previsions, uns 100.000 treballadors públics a Catalunya i 1 milió de funcionaris en el conjunt de l'Estat. Des de Comissions Obreres, on ja s'ha dit que aquesta mesura és inacceptable, avui volem conèixer la valoració de Manolo Fages, secretari d'Organització de Serveis Públics de Comissions Obreres. Senyor Manolo Fages, bon dia.
Hola, bon dia.
Quina és la valoració que vostès fan i quina reacció pot tenir el món sindical davant aquesta mesura?
Bueno, nuestra valoración es que es totalmente injustificado y injusto. Ya cuando salió el decreto 20-2012, lo detectamos y en el Consejo General de Muface hicimos nuestra correspondiente queja. Creemos que está tiempo todavía de reaccionar. Indudablemente nosotros estamos mirando tanto las medidas jurídicas como lo enmarcamos dentro de todo el proceso de movilizaciones contra los recortes del Partido Popular.
Aquesta mesura, clar, sembla increïble dintre de la impopularitat d'algunes decisions o de la crida als sacrificis que amb aquestes decisions ens pot fer l'executiu espanyol, l'administració central. L'argument del govern espanyol és que aquesta paga es cobrarà d'aquí 3 anys, però clar, d'aquí 3 anys és molt tard, o d'aquí 2 anys.
Exactamente. Yo diría que más que increíble resulta esperpéntica. Vamos a cotizar por un dinero que no cobramos y que seguramente, incluso aunque se recupere, el gobierno está diciendo que se recuperará en el plan de pensiones, con lo cual es un dinero que efectivamente nunca recuperaremos, pero sin embargo estamos cotizando por él.
¿Y quin marge de diàleg o de rectificació hi ha, senyor Manolo Fages, en aquests moments? Què pensa Comissions Obreres d'això?
Creemos que margen habría absolutamente todo, porque igual que hicieron un real decreto para quitarnos la paga, sería tan sencillo como incluir dentro del proyecto de ley de presupuestos una enmienda que diga que este año la segunda cotización que se nos descuente en el mes de diciembre no se realizaría. Nosotros lo hemos llevado a la Mesa General de Función Pública, pero de momento están que no. Claro, estamos hablando de que para ellos es un ahorro extra, injusto, pero extra de unos 60 millones de euros aproximadamente.
Avui hem parlat amb Manolo Fages, secretari d'Organització de la Funció Pública de Comissions Obreres. Tot això arriba, a més, quan estem a uns dies d'una vaga general. Tindrà alguna incidència aquesta mesura concreta en el que és la reacció social i el que pugui determinar la ciutadania a l'hora de secundar o no la vaga general?
vamos a ver, elemento más, yo creo que hay motivos más que suficientes para la huelga general sin este, pero es un añadido más en esta política de recortes, muchas veces injustificados e injustos, y además que no llevan a ningún sitio.
Doncs bé, retallades, i aquesta n'és una, sobre una paga que, ho recordem des d'aquest programa diverses vegades, no és cap regal, la paga extra de Nadal, forma part del sou anual de tots els treballadors, l'única, com que són 14 pagues, doncs per Nadal en cobrem una més. Gràcies, senyor Manolo Fages, secretari d'Organització, de Comissions Obreres en el seu sector de serveis públics. Que vagi bé, bon dia.
Gràcies, bon dia.
Adéu-siau. I ara resumim algunes de les notícies d'última hora en titulars. Onze esmenes a la totalitat seran les que es presentaran avui al Congrés dels Diputats en el segon dia del debat sobre els pressupostos del 2013. El PP, amb majoria absoluta, rebutjarà totes les peticions de devolució del text. L'oposició considera que els comptes per a l'any vinent estan basats en previsions massa optimistes i que han estat superats pels esdeveniments. El govern espanyol, en canvi, considera que aquests comptes són els més socials i són els que ens trauran de la crisi. El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, va acusar Artur Mas de manca de diàleg i d'haver-li volgut imposar el concert econòmic en la reunió del 20 de setembre passat a la Moncloa. Rajoy va dir que el president Mas li va portar una proposta no negociable i que són les Corts les que han de decidir sobre un referèndum. El vicepresident de la Comissió Europea, Joaquín Almunia, creu que dir de manera taxativa que Catalunya quedaria fora de la Unió Europea en cas d'independitzar-se no és honest. També ha comentat en una conferència a Barcelona que el Regne Unit ha donat una lliçó de democràcia a l'estat espanyol amb l'acord entre David Cameron i Alex Salmond. El segrestador del funcionari de presons José Antonio Ortega Lara, Josu Uribe Etxeberria, ha sortit de l'Hospital de Sant Sebastià, on es tractava d'un càncer que pateix amb metàstasi, que és irreversible, i acabarà de complir la seva condemna a casa després que el Ministeri de l'Interior accedís a concedir-li el tercer grau per penitenciari precisament per motius de salut. I en esports destaquem que el Barça va aconseguir en extremis ahir la victòria en la tercera jornada de la Champions contra el Celtic de Glasgow per 2-1 amb un gol de Jordi Alba en el minut 94 i després que els escocesos s'havien avançat en el minut 18 de la primera part.
Més enllà dels obstacles, la vida comença cada dia de cap i de nou. De cap i de nou, un programa per parlar de salut mental i creixement personal. Els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els dijous a la mitjanit. La saviesa de les teràpies naturals al teu abast. Deixa't guiar per l'experiència del doctor Pros, col·laborador de Ràdio Estel i expert en les teràpies naturals més adients per les dolències d'avui dia. Visita't al carrer Montaner 551 de Barcelona i també a Solius, Girona. Més informació al 93 212 1504. La saviesa de la natura en pro de la salut. Doctor Pros. El proper 30 d'octubre, a 7:45 de la tarda, la Fundació Albert Bonet et convida a l'acte que organitza sobre el dret a decidir, segons el Magisteri Catòlic, al Col·legi d'Advocats de Barcelona. Parlaran mossèn Joan Costa i mossèn Antoni Maria Oriol, experts en doctrina social de l'Església. El dret a decidir segons el Magisteri Catòlic. Dimarts 30 d'octubre a 7:45 del vespre al Col·legi d'Advocats de Barcelona, carrer Mallorca 283. El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Thank you.
passen 4 minuts de 8:45. Us tornem a anunciar avui que Ràdio Estel regala aquesta setmana dues entrades dobles per a l'espectacle La Família Irreal, de Minoria Absoluta i de Goll de Gom. Les persones interessades heu de fer la vostra reserva donant-nos les vostres dades bàsiques, i per fer això cal entrar en el web radioestel.cat. Només entrar a internet a www.radioestel.cat tindreu la possibilitat d'entrar en el sorteig posant-nos les vostres dades, sorteig d'aquestes dues entrades dobles per a l'espectacle Família Irreal, de Minoria Absoluta i de Goll de Gom, aquest diumenge a 8:45 del vespre. És la cita al Teatre Auditori de Sant Cugat del Vallès, diumenge a 8:45 del vespre. Podeu entrar des d'ara i farem el sorteig demà passat divendres d'aquestes dues entrades dobles. radioestel.cat. I ara sí, comencem la tertúlia, el temps de comentari de l'actualitat que avui compartim amb Joan Pallarès, historiador i delegat a Catalunya de la Federació Espanyola de Donants de Sang. Senyor Pallarès, bon dia.
Hola, bon dia.
I des de Girona ens acompanyen, d'una banda, l'economista Josep Maria Noguer. Bon dia.
Hola, bon dia.
I d'altra banda, el director del Secretariat Interdiocesà per a l'Ensenyament de la Religió Catòlica de Catalunya, el CIERC, i també delegat d'Ensenyament del Bisbat de Girona, Pere Micaló. Senyor Micaló, bon dia.
Hola, bon dia.
Comencem parlant del que va dir ahir Mariano Rajoy. Va revelar que Artur Mas li va plantejar el 20 de setembre passat a la Moncloa que o acceptava el pacte fiscal o havia d'assumir unes conseqüències. Rajoy va explicar, i potser pensem que és bo que s'expliqui, no?, que un hipotètic referèndum l'han d'aprovar les Corts i no és el govern espanyol qui l'ha d'autoritzar. Sobre aquestes explicacions i la seva possible oportunitat política, què en pensen vostès? Nosaltres ens hem atrevit a dir al principi del programa que potser aquestes explicacions podien haver arribat abans, en tot cas, però no sé com ho veuen vostès o quina lectura li donen.
Bé, sí, el senyor Rajoy segur que és de fet retardat, no? Vull dir que ha passat uns quants dies, ha plogut bastant, per sort, i que la sequera se'ns ha acabat, aquella amenaça que teníem. Això, evidentment, no és èxit dels seus pressupostos. I bé, ara ens surt amb aquesta... Bé, no ho sabem, realment no ho sabem. Potser ara, dintre de 4 dies, també aquell militar que va amenaçar amb el dels tancs el sancionarà, que és el que tenia d'haver fet en el seu moment, no? Però bé, doncs bé, ara segur que ell també marca els seus temps, i bé, ara ha cregut oportú de treure-ho, no? Uh-huh. Ara, si espera que el senyor Mas no li accepti el tema fiscal, no li accepti el tema referèndum, no li accepti res, i aquí els catalans, doncs, com cada vegada, i diem, no ha pogut ser. Home, doncs em sembla que aquesta vegada ja ens hem convençut bastant de que el no pot ser ja s'ha acabat, ja no pot ser el no pot ser. Uh-huh. I, per tant, les coses han d'anar per un altre camí.
Sí, a mi també em sorprèn que surti ara l'explicació sobre el contingut del debat, no?, del debat de l'entrevista que van tenir el president del govern espanyol amb l'Artur Mas, no? I em sorprèn perquè sembla que molt abans es podia haver explicat el contingut i el to d'aquesta entrevista, d'aquesta visita, no sé, tant se val, no? És evident que tenia conseqüències tant acceptar un pacte fiscal com dir que es negociaria com tancar-se en banda. Cada una de les opcions té unes conseqüències. Ara, això es presenta com una amenaça, és clar. Per tant, jo parlo de contingut i de to, a veure de quina manera anava això, no? I ho podíem haver explicat en el seu moment, o qualsevol moment pot ser bo per explicar-nos en detall tot això, eh? És informació i això no deixa de ser interessant. El fet de que el referèndum requereixi que siguin les Corts qui ho aprovi, bé, el referèndum té la seva regulació, primer a través de la Constitució, després per la llei orgànica que es va aprovar posteriorment, i per tant no hi ha problema, sigui a través de les Corts, sigui inicialment a proposta del govern, hi ha d'haver una autorització de l'Estat central. Bé, doncs que l'autoritzin. Esclar, llavors parla de que caldrà dissoldre les Corts i per tal de modificar la Constitució. Tot això són passos que s'hauran d'anar a fer o no en funció de com avanci tot el procés. No veig que sigui això, de moment, un problema o un greu entrebanc. Tot això és viable.
És viable, d'acord amb el que va explicar ahir també Rajoy, va explicar tota una sèrie de passos que s'han de donar, reforma de la Constitució a les Corts, dissolució i convocatòria d'eleccions, noves corts que ratifiquin aquesta reforma i després referèndum.
Sí, és curiós, no?, una Constitució que resulta que ara qui més la defensen són qui menys la volia, no?
Bé, perdoni, senyor Pere Micaló, per completar la primera roda.
Sí, a veure, jo respecte a la qüestió de l'explicació, en el moment de l'explicació que ha sortit ara per la banda del senyor Rajoy. El senyor Mas, de seguida després de l'entrevista, si és que es pot dir entrevista, doncs va fer unes manifestacions en les quals doncs ja es preveia que el tema havia anat per aquí. El senyor Mas va comentar concretament malament, aquesta paraula doncs era molt significativa en aquell moment, i va passar a l'acció. Probablement que el senyor Rajoy no pensava que el senyor Mas doncs passés a l'acció tan de pressa. Ell ha trigat pràcticament un mes doncs a reaccionar. Respecte al segon tema que s'ha comentat aquí entre els tertulians, dels passos a seguir a partir d'ara, ahir el senyor Rajoy ens els va deixar molt clars. Per tant, si els tenim clars, doncs endavant. El que jo penso és que en aquest moment tant el Partit Popular com el PSOE doncs tenen un problema, i el problema és que sense la seva autorització, per dir-ho així, doncs la cosa no tiraria endavant. No estan per la labor. A més, el Partit Popular doncs té una majoria doncs molt considerable, que no sé si li fa en aquest moment, respecte als pressupostos, si li fa massa bé tenir majoria, la majoria que té, i per tant doncs clar, està en les seves mans. I això penso que també, sobretot per part del PSOE, doncs pot incomodar-los una mica. No tant potser per al Partit Popular, però sí per al PSOE, doncs incomodar-los, donat que ells tenen una mica la clau.
Bé, no sé si el senyor Pallarès alinea el que deia abans.
No, cal és ratificar-me en el que he dit. No.
Vostè ha dit, senyor Pallarès, una cosa que evidentment molts catalans comparteixen, però altres potser no, i és que ara sembla que sí que anem definitivament. Llavors, a què anem? Al referèndum? A decidir... El que diguin els catalans és el que sigui, si formem part o no d'Espanya.
Jo crec que la majoria el que volem és agafar la porta. Vull dir,
això es veuria, no?, si votem.
Això ho tinc claríssim, no? Ara bé, aviam, amb quines condicions? Pues bé, jo crec que aquí s'ha de començar a explicar moltes coses, i les condicions, pues bé, és dir, aviam, no hi ha res irreversible, menys la mort, no? I bé, si haguéssim pres mesures doncs des de fa molt temps, aquell federalisme simètric d'en Maragall, o aquelles històries doncs, que en fi, que molts ja no ens vam creure des d'un moment, però possiblement si haguéssim fet aquestes coses d'aquesta manera, doncs hagués passat una mica com a l'any 77-78, que bé, doncs amb un estatut la gent en va tindre prou. Un estatut que ens el van prometre com un missal i després ens van donar un catecisme, però bé, va ser un estatut que realment doncs va servir, va ser una eina de treball, i la gent es va quedar durant molt temps satisfeta amb aquell estatut. Això és el que ha passat, no?
Bé, però això va suposar un procés, va suposar un consens, va suposar una estiria ronça molt important. Bé, perquè no pot tornar a ser tot això. No vol pas dir que ara hagi de ser, home, quan diu Joan, agafar la porta, i que la majoria vol agafar la porta. Home, les coses tampoc són tan clares. Hi ha un desencant i un enuig general, això sí, i per tant la gent està molt, diguem, motivada a un canvi radical. Ara, que això vulgui dir trencament secessionista amb l'estat espanyol, no veig tan clar que hi hagi una majoria tan definida, saps?
El que sí tan clar és que aquí la gent té uns conceptes d'aquells de, en fi, molt carpetobetònics, no? És allò de la mate porque era mía. Pues, bé, té uns conceptes així, és a dir, que la gent quan pensa en independència, encara suposo que es deu pensar en uns bolots d'aquells, amb una duana, en fi, aquí a Fraga, no?, allà posat allà, amb un senyor, pues, amb un gendarme d'aquells que portarà, pues, barretina, segurament, i llavors et demana el passaport. No, és que, aviam, estem al segle XXI, estem parlant d'una altra cosa.
Si ja no seria així, vaja.
Estem parlant d'una altra cosa. Que no, si estem parlant de regions d'Europa.
És a dir, un matrimoni primers de segle, és a dir, el marit a primers del segle XX, el marit deia una cosa i, escolta, allò era... Bueno, és a dir, tothom no se sentava a taula fins que no se sentava el pare. I era una cosa d'aquelles que dius, bueno, gairebé prussiana. Bé, en aquests moments les famílies funcionen d'una altra manera, sortosament. Doncs bé, Home, estem parlant d'això, estem parlant d'una independència cap a Europa. Evidentment, el dia de demà, doncs, bueno, quan vas a Madrid no tindràs d'agafar cap passaport.
I més enllà del que vostès pensen, què pot acabar passant? Bé, més que acabar passant, què pot passar un cop celebrades les eleccions, guanyi qui guanyi, suposant que Artur Mas torni a ser president, davant d'aquest procés sobiranista, de les negociacions a Madrid, hi haurà una via legal que s'intentarà explorar amb aquest intent de reforma de la Constitució? Com creuen vostès que gestionarà això des de Catalunya?
És que, esclar, de moment no hi ha pas d'haver cap reforma de la Constitució. De moment el que hi ha d'haver és una autorització per fer un referèndum.
Això es podria fer en el marc actual, ho contempla.
Esclar, evidentment, no cal pas modificar la Constitució.
No vinculant, no seria una decisió per independitzar-nos o no, sinó seria una consulta, a veure què pensem els catalans.
Per descomptat. Llavors, a partir d'aquí, si és que sortís majoritàriament, i a veure també en quins termes es presenta el referèndum, també es veurà quina pregunta s'hi posen allà, no?
En 14 columnes, com si fos una quiniela.
Esclar.
Preguntaran tantes coses que quedaràs marejat.
Però només en pot contestar una,
No, no, però si l'autoritzen, és a dir, et diran, vol vostè ser europeu? Uno, X o dos. És a dir, vol d'això tal... Serà una quiniela, de debò, eh?
Bé, en tot cas, això és el que sospita el senyor Pallarès, però, en tot cas, deixant de banda les sospites...
Jo penso que tot aquest procés vindrà molt marcat també amb el tema de l'evolució econòmica. És a dir, segons què passi econòmicament o segons com ens anem sortint, doncs també la cosa pot quedar més relaxada. O sigui, ara hi ha un grapat de gent que... ahir sentia el portaveu del govern parlant de garbuig a l'hora de veure la duplicitat de transferències, no? Llavors, depèn de quin caire vagi prenent l'economia, doncs el tema pot anar-se relaxant, de la mateixa manera que s'ha anat enverinant a mesura que l'economia ha anat més malament. Penso que això serà important. I llavors aquí penso també que el desenllaç, que la pregunta que feies, Ignasi, vindrà molt determinat també per la postura que prengui sobretot el PSC, versió catalana, diríem, en respecte del PSOE. A veure com s'anirà desenvolupant o què passarà amb aquestes persones que són del Partit Socialista de Catalunya, aquests vots cap a on aniran, o si aconseguirà l'Ernest Maragall doncs traure un grapat de vots, i aquests vots amb qui votaran? Si votaran amb nacionalista, amb clau nacionalista, o votaran amb clau espanyolista. Penso que aquí tindrem un espai aquí a Catalunya. A mi em preocupa què passi a Madrid. Certament que tindran la clau, i que la Constitució, doncs, hem de procurar no haver-la tocar massa. Això que deia en Josep Maria, de dir, home, si ja es pot fer ara, doncs no ens emboliquem amb canvis de Constitució, de moment ja hi serem a temps. Ara, em preocupa més el què pot passar aquí a Catalunya, com s'aniran configurant els partits aquí a Catalunya, i després, aquí també som especialistes en destrossar coses a vegades, quan ho tenim molt clar, després què ens passa? Que ens barallem entre nosaltres. Llavors, si en el moment de la transició, ahir estàvem recordant doncs el president Tarradellas, per què va poder haver-hi el president Tarradellas? Perquè va haver-hi una unitat i unes renúncies de les forces polítiques que un president republicà posat per un rei espanyol torni. Aquí varen passar moltes coses i això va poder configurar, doncs, mira, Joan, un estatut que dius que és curt, sí, potser sí, era curt, però en aquell moment va ser el màxim que es devia poder aconseguir.
I molts s'escandalitzaven que Catalunya tingués aquell estatut, molts
en aquell
de la banda
moment, sí.
Centralista, diguéssim.
Clar.
Sí, sí. Perdonin, senyors, sí. Que ara que diu això el senyor Micaló, us recordem que hi va fer 35 anys de l'arribada de Tarradellas a Catalunya. Ho dic perquè no vam tenir temps de comentar-ho gaire i celebro que el senyor Micaló ho hagi destacat avui.
Em penso que és un fet important, sí. Sobretot pel que va suposar això, no? En aquell moment portàvem molts anys de dictadura, en aquell moment doncs, les forces polítiques anaven molt unides. En aquest moment jo veig que hi ha molta discrepància, o sigui, tots diguem, sí, sí, molt bé, un referèndum, tot el que sigui, però després, quan entrem en matitzacions, jo no sé si aquestes matitzacions després les magnificarem quan siguem a casa nostra i que això doncs, ens porti conflicte. N'hi ha prou que amb el PP doncs, hi posi traves, no, no cal que li posem més nosaltres.
Esclar, de fet, si va ser possible la transició, va ser possible arribar a la Constitució i va ser possible arribar a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, quan acabàvem de sortir d'una dictadura i quan encara teníem en la memòria, moltes de les persones tenien encara en la memòria la Guerra Civil, si tot això va ser possible, per què no és possible ara un nou procés? Un nou procés en el qual s'ha de fer un plantejament de canvi de model i llavors aquest canvi de model que va servir des del 78 fins ara vol dir que aquell model ara ha de canviar i ha de sortir un altre model. Com serà? Serà un estat federal? Serà... No sé què serà, no? Però el que importa és que es vagin fent les passes una darrere l'altra i sense voler esvair, diguem-ne, la il·lusió de la gent a partir de la por. Si va ser possible en aquell moment, molt més complicat que ara, per què ara no és possible fer un procés pacífic, serè i arribar a un consens en un canvi? Que aquest canvi ha de suposar la secessió d'Espanya, mira, és una opció, però potser no és l'única, hi pot haver més sortides, però que el que no pot ser és un continuisme en aquesta situació, perquè, esclar, quan la gent diu és que no sabem què passarà si es produeix, etc etc, no? Però el que sí sabem és el que passarà si continuem igual. Que és que estarem molt malament.
Sí, perdoni, senyor Pallarès.
Sí, però a mi no em preocupa el possible. És a dir, a mi em preocupa el correcte. I jo no sé si fa 35 anys vam fer el correcte, que vam fer el possible, sí, però potser ha sigut una cotilla que no ens deixava fer el correcte. I ara, doncs, tenim aquestes conseqüències.
Sí, però, Joan, clar, a veure, les constitucions o la normativa es fa cada moment en funció del moment, precisament. Llavors, a veure, esclar, el 1714 van passar uns fets aquí. Tots voldríem tornar abans del 1714, però estem al segle XXI i ha passat una història. Jo penso que aquesta història també s'ha de tenir present. I aquesta història de vinculació, de lligam o de submissió, digue-li com vulguis, m'és igual, de Catalunya amb Espanya, doncs té una història. I això no podem oblidar-ho.
També hem de recordar que abans del 1714 era una altra cosa que la que tenim ara, però Catalunya no era independent tampoc abans del 1714.
Sí, no, bueno, posar el 1714 per una... Per
sí, no, l'entenem perfectament, però a vegades...
El temps dels romans, diria.
Posem molt la frontera en aquesta data.
Hi ha qui té 3.000 anys, vull dir, hi ha qui el bronze final...
Ja posen 3.000 anys.
Sí, ja anaven amb una bandera i tot, tu.
Avui a la tertúlia ens acompanyen l'historiador Joan Pallarès, el delegat d'ensenyament del Bisbat de Girona, Pere Micaló, i l'economista Josep Maria Noguer. Molt breument, Artur Mas explicarà en una conferència a Brussel·les el 7 de novembre les seves aspiracions sobiranistes. La seva idea d'anar cap a l'estat propi català en el marc de la Unió Europea. Parlàvem abans d'oportunitats polítiques, més enllà del que pensi cadascú. No es pot negar que dos dies abans de l'inici de la campanya és un moment potser òptim o potser no tan òptim per explicar-ho a Europa. Què en pensa?
El millor la fa amb anglès i tot.
Segur que sí. Mas sí. Ens ha demostrat que domina sí, l'anglès.
El Rajoy em sembla que no, perquè doncs que no se n'ha enterat això del... És que ell rep, el Rajoy deu, rep la premsa en original, ell no vol que li traduïssin. No? I llavors tota la premsa britànica que ha rebut, pues resulta que, esclar, el salmón l'única cosa que sap és que és un peix que està per allà al Sella.
Deixant de banda això, què pot dir Mas a Europa el 7 de novembre?
Home, serà interessant sentir-ho perquè jo espero que ho comenci a dir en aquesta sessió i que després, com que ha de començar la campanya, que també vagin ampliant tot aquest contingut, no? Que sigui una campanya en la qual hi hagi un component gran de racionalitat i de fonamentació de les coses. I el bon inici pot ser aquesta primera explicació que haurà de fer d'una manera assenyada i precisa.
Sí, quan Mas pensa en internacionalitzar la qüestió, penso que és un primer pas en un dels lobbies més importants que hi ha en aquest moment a Europa, i concretament a Brussel·les. Esclar, aquí què ha de dir Mas? Home, aquí ha de dir la flor i nata, ha d'explicar el bo i millor, evidentment, i després li tocarà la campanya doncs, anar desenvolupant, penso, el que aquí vagi dient. però allà ha de sintetitzar el seu missatge i jo no sé l'oportunitat de dir-ho en aquell moment perquè se la juga. Penso que segons...
Va, aquí també digui... juga el govern espanyol en aquesta internacionalització.
I tant, sí.
De tota manera, jo penso que tampoc arribarem a tanta concreció. La qüestió de moment es tracta d'anar difonent unes idees, però no pas d'una manera molt precisa. Jo estic convençut que ni en aquesta conferència a Brussel·les ni durant la campanya arribarà a quedar molt clar si estem anant cap a l'impuls d'una secessió clara de l'estat espanyol o cap on anem. Si un canvi de model, tot això quedarà clar, es parlarà molt de l'autodeterminació, però dubto molt que el que exactament volem o exactament estem pretenent, això no crec que quedi tan definit, perquè no hi ha un consens dins de Catalunya, no hi ha una idea clara majoritària, i per tant, si es defineix molt bé, tots aquells que no coincideixin amb aquesta definició tan clara s'allunyaran, i aleshores no aconseguirem aquestes majories que s'estan buscant.
De fet, Artur Mas ha plantejat la qüestió en 4 anys, per què planteja la qüestió en 4 anys? Penso precisament per això que diu en Josep Maria, d'anar llimant aquestes diferències que pugui haver-hi, en alguns casos de matís, altres casos més profundes, aquí a Catalunya, perquè en el moment de demanar el pre als ciutadans, doncs que surti majoritàriament el que el govern doncs li interessa que surti. I això el temps pot anar a favor, diríem. No es tracta de fer una cosa amb un any de pressa i corrent, es tracta de fer-la ben feta quan el clima social sigui el que hagi de ser. Les negociacions que hi pugui haver entre els diferents partits catalans, jo per això deia que el problema el veig més aquí a Catalunya, en aquests 3 primers anys. O sigui, després de les eleccions, els 3 primers anys, s'han d'anar aclarint moltes coses, tothom ha d'anar dient el que vol, el que pensa, i després aquí veurem si realment s'ha de fer la consulta o no s'ha de fer.
Bé, deixem davant aquest tema. En els 4 minuts que ens queden, els proposo, senyors, de parlar del que pot dir avui Alfredo Pérez Rubalcaba en la valoració que farà de la desfeta electoral socialista de les eleccions diumenge a Euskadi i Galícia. Alguns rumors apunten en el sentit que es podria estar qüestionant des de la mateixa executiva del PSOE el lideratge de Rubalcaba. I, sembla que fonts del partit diuen que parlarà també del futur de la formació. Inclou potser alguna possibilitat de renúncia o de posar data de caducitat al lideratge?
Els diaris, a més, em fan gràcia perquè diu que durant aquests dies no ha dit res. I jo crec que és que encara està davant del televisor amb la boca oberta després dels resultats del diumenge. I és ara que sembla que pot començar a recuperar la parla, no? Home, jo crec que realment el que té de fer aquest home és dimitir, és dir, ha portat ja per uns camins més desastrosos el partit, ja no ha pogut ser. El que està fent, és dir, o el que estan fent la gent del PSOE, és donar-li les culpes al Zapatero. És dir, van carregant, no, és que això és l'herència del Zapatero. Home, jo no dubto que sigui l'herència del Zapatero, però és que ells no han sigut capaços tot aquest temps que ha passat, en un any, de redreçar res.
El resultat del 20 de novembre de l'any passat, on va guanyar Rajoy, van ser els pitjors del PSOE en unes eleccions generals en aquesta democràcia.
No, i ara han sigut pràcticament els pitjors també, tant a Galícia com al País Basc. I bé, i aquí també han sigut els pitjors de la història a Catalunya, fa 2 anys.
Bé, a veure com serà el 25N.
Sí, jo dolents. Penso que
dolents, ha dit el senyor, Noguer.
Sí, no, sens dubte. O sigui, és que el Partit Socialista està passant, jo crec que, el pitjor moment de la seva història. I el fet de que s'hagi precipitat aquest final de legislatura els ha agafat en un moment que no s'havien pogut fer encara cap replantejament ni havien començat a iniciar una estratègia. No? Han estat uns grans estrategues fins ara, han fet uns papers de preparació de poder molt important mentre manaven i també mentre no manaven, però en canvi ara estan en una situació de totalment desencaixats, no?, i dessituats. Per tant, jo entenc que els resultats en les eleccions catalanes seran desastrosos, no hi haurà força del Partit Socialista.
Jo recordo que el senyor Montilla retreia el senyor Rajoy parlant del tema de l'entrevista amb el senyor Mas, doncs que li hagués facilitat l'avançament de les eleccions. Jo pensava, home, això és en el Partit Socialista, certament que això l'ha acabat d'enfonsar. Penso que aquí, a Catalunya i a Espanya, el Partit Socialista té un problema d'identitat en aquest moment, i aquest problema no s'ha resolt en dos dies. Han esgotat un model, han esgotat uns recursos humans. Penso que aquestes persones doncs, van prendre una determinació en el seu moment de votar junt al PSC, me refereixo, de votar juntament amb el PSOE pràcticament tot o tot, i això doncs, ara els està passant una factura doncs, considerable, però això els passa aquí, els passa al País Basc, els passa a Galícia, els passa per tot. I aquest és el problema per mi que estan veient, agreujat també amb una crisi econòmica considerable, iniciada en el seu moment internacionalment. Jo no culparia només el senyor Zapatero, però sí, certament que això no els ha afavorit en absolut, ni en el moment que va sortir el senyor Rajoy, ni ara els està afavorint. Tenen un partit trencat.
Ho deixem aquí, esperant el que digui Rubalcaba avui sobre el seu futur i el futur del PSOE després d'aquests desastrosos resultats electorals a Galícia i a Euskadi. Gràcies, Pere Micaló i Josep Maria Noguer, des de Girona, i des de Barcelona, Joan Pallarès. Bon dia a tots tres.
Adéu-siau, bon dia.
Adéu-siau. I ara de seguida els...
Són les 9 del matí.
Repassem els titulars d'última hora. Després de la desfeta socialista al País Basc i Galícia, el secretari general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, donarà avui finalment el seu punt de vista sobre aquests resultats i també sobre el futur de la formació. Fonts socialistes, fonts de la direcció, asseguren que l'anunci de Rubalcaba no inclourà cap renúncia ni cap data de caducitat al seu lideratge. El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, va acusar ahir Artur Mas de manca de diàleg i d'haver-li volgut imposar el concert econòmic. Rajoy va dir que Mas li va aportar una proposta que no li correspon a ell respondre, sinó a les Corts Generals. Rajoy va reiterar que Mas va insistir en aquesta imposició i va explicar que el camí passa per una reforma constitucional. Joaquín Almunia, vicepresident de la Comissió Europea, creu que dir de manera taxativa que Catalunya quedaria fora de la Unió Europea si assolís la independència no és honest. En una entrevista, després d'una conferència pronunciada ahir a Barcelona, Almunia va dir que el Regne Unit ha donat una lliçó de democràcia a l'estat espanyol amb l'acord entre el primer ministre britànic David Cameron i el seu homòleg escocès Alex Salmond. També us expliquem que el govern català pagarà a les farmàcies el que correspon al mes de juliol en 48 hores. El govern espanyol ha anunciat per la seva banda que avançarà 99 milions d'euros al govern català perquè pugui fer front als deutes a les farmàcies. Els farmacèutics i el Departament de Salut estan reunits per buscar una solució als impagaments. En funció de com vagi aquesta trobada, les farmàcies mantindran o no la vaga que tenen programada per demà dijous. I en esports, el Barça va guanyar in extremis el Celtic de Glasgow per 2-1 en la tercera jornada de la Champions, amb un gol de Jordi Alba en el minut 94 després de remuntar un gol inicial dels escocesos. I ara connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Jordi Penya, bon dia.
Hola, bon dia. En aquests moments parlem de normalitat del transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. No hi ha cap mena d'incidència, així ho indiquen els diferents operadors. Per tant, situació tranquil·la a hores d'ara a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des del Transmet. Molt bon dia.
Gràcies. Més actualitat a 9:15.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Les 9:03, donem pas ara al comentari de l'actualitat que avui ens el fa el president de la Fundació Joan Maragall i degà de la Facultat de Comunicació Blanquerna de la Universitat Ramon Llull, Josep Maria Carbonell. Senyor Carbonell, bon dia, endavant.
Bon dia. Aquest cap de setmana he participat en una trobada d'intel·lectuals catòlics a Poblet. Per segona vegada, en Tòfol Trepat, la Marga Alceran, en Francesc Torralba, han organitzat amb el suport i l'acollida de la comunitat cistercenca del monestir de Poblet, una segona trobada d'intel·lectuals catòlics. Si l'any passat vàrem tractar el tema de la credibilitat de la fe, aquest hem aprofundit en el creure en Déu. En aquestes trobades de reflexió ens hem trobat laics de diferents grups i sensibilitats, convocats per l'interès de la temàtica i els ponents, per l'ambient de silenci i de pregària que envolta Poblet i per la llibertat i diàleg que amara el conjunt de la trobada. Si l'any passat les ponències centrals les van fer en Francesc Torralba i en David Jou, enguany han estat a càrrec d'en Pere Lluís Font i Francesc Graner. De les dues trobades, voldria assenyalar tres punts que ens semblen vitals de cara a la inculturació de la fe en el nostre món. En primer lloc, la reivindicació de la raonabilitat de la fe. Entre el fideisme protestant i la teologia catòlica arcaica que voldria demostrar racionalment la fe, existeix, especialment des del Concili Vaticà II, una teologia que intenta enraonar la fe a partir d'una antropologia i una metafísica que afirma que la fe no és absurda i pot ser plausible, encara que no sigui demostrable lògicament. En segon, afirmar el nucli central del cristianisme, creure en el Déu Pare, que revela en la història la persona de Jesús Fill i l'Esperit Sant. La revelació es troba en el centre del missatge i del nucli creient. I finalment, tercer, reivindicar la vigència i la significativitat del catolicisme en les nostres societats. Si bé és cert que cada dia som menys, no ho podem negar, és també cert que pensem que l'herència espiritual que hem rebut gràcies a l'Església és font de sentit i esperança per a les nostres societats. Tres afirmacions que, al meu entendre, representen tot un programa i una agenda de transformació de cara al futur. Que tingueu un molt bon dia.
Ràdio Estel.
Plusvàlua, un programa de preguntes, entrevistes, reflexions i tertúlia on tractem els principals temes de l'actualitat econòmica en clau de valors. Plusvàlua, cada dijous a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els divendres a la mitjanit.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, Barcelona al Sínode. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 30 40.
L'altra cara del dia.
Centre UNESCO de Catalunya, per raons econòmiques, posava el punt final ara fa uns dies a totes les seves activitats després d'haver decidit acomiadar tots els seus treballadors. Al costat del Centre UNESCO de Catalunya funcionava l'Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós, una organització jurídicament independent i que, afortunadament, té les seves finances sanejades. És per això que aquesta entitat, l'Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós, AUDI, que manté les seves activitats, com dèiem, i el que ha fet és traslladar la seva seu i mirar endavant en una nova etapa de renovada motivació i il·lusió. Alguns dels projectes que estava desenvolupant el Departament de Diversitat i Diàleg Interreligiós d'UNESCO-CAT han estat ara rescatats i replantejats per la mateixa associació UNESCO, de la qual volem parlar durant els propers minuts amb el seu secretari executiu, Francesc Torre de Flor. Saludem Francesc Torre de Flot, que a més de ser secretari executiu de l'Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós, és el coordinador de la Xarxa Catalana d'Entitats del Diàleg Interreligiós. Senyor Francesc Torre de Flot, molt bon dia i gràcies per haver vingut.
Bon dia i gràcies per haver-me convidat.
Com estem?
Bé, bueno...
En moments difícils.
Sí, és una etapa nova perquè doncs, havíem estat sota el paraigua sempre del Centre UNESCO de Catalunya i ara és com un adolescent que es fa jove i marxa de casa i ha de ser autosuficient, per dir-ho així.
Què ha passat amb el Centre UNESCO de Catalunya? Perquè va sorgir de la unió de diferents fundacions ara fa uns quants, sí, anys, uns quants anys, i amb l'empara d'una entitat com és la UNESCO i les Nacions Unides.
Amb l'empara d'aquestes dues entitats i amb el suport total de la Generalitat de Catalunya, que li oferia un finançament genèric que podia garantir la seva existència. De fet, el Centre UNESCO el va fundar el 1985 el Fèlix Martí, fruit d'una entesa entre ell i el president Pujol, i era una manera de tenir present la cultura catalana en la seu de les Nacions Unides i de la UNESCO, en les dues seus.
Per tant, una entitat catalana de cultura present aquí, però amb ponts internacionals
amb
les Nacions Unides.
L'única entitat catalana que té, perquè encara continua existint com a marca, diguéssim, que té alhora representació, relacions oficials amb la UNESCO i amb les Nacions Unides de Nova York.
Per tant, aquest detall és important, senyor Torre de Flot. Continua existint, encara que ha tancat la seu i ha acollit els treballadors, continua existint.
A data d'avui continua existint i sembla ser que hi ha una voluntat de salvar l'entitat. No sabem encara com això es anirà materialitzant, però si més no hi ha esperança de poder salvar l'entitat aquesta.
Això seria que algú l'assumís,
probablement
assumint els deutes, una altra entitat o una nova entitat.
Exacte, o la Generalitat, al final, doncs, ara que pugui veure l'entitat lliure de càrregues laborals, doncs, es decideixi a donar un cop de mà. No ho sabem, és un misteri, és un procés que està ara seguint-se i no sabem com evolucionarà. Però sí que hi ha un desig de que es pugui salvar l'entitat.
Evidentment és trist que una entitat de referència com el Centre UNESCO de Catalunya, que a més acollia fòrums de diàleg interreligiós entre moltes altres realitats, hagi hagut de tancar. Malauradament els oients segur que no els hi sona gens estrany en aquests moments de crisi que vivim que passi això, però les causes han
les
estat
causes,
recents o han estat, venen de lluny?
Les causes són estructurals per la situació econòmica general que hi ha, i també internes, en el sentit de potser una no prou acurada gestió administrativa de la casa, potser degut a un cert optimisme que mai s'acabava de materialitzar, això que diem tots, de que la crisi durarà poc i es refarà l'economia i es refarà la situació, i que al final a vegades aquest excés d'optimisme pot haver portat també el Centre UNESCO a la fallida econòmica.
El Centre UNESCO, en paraules simples, UNESCO-CAT, convivia en un mateix edifici amb l'Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós, AUDIR. Perquè els oients no es confonguin, eren dues entitats diferents, tot i que amb la paraula UNESCO de vegades les podíem confondre.
Sí, eren dues entitats diferents. El Centre UNESCO s'ha dedicat sempre més a fer recerca, relacions internacionals, i AUDIR, tot i que també fa alguna cosa de recerca i de relacions internacionals, fins ara feia més aviat un treball de diàleg de base, amb materials educatius, però per la base, diguéssim.
Uh-huh. AUDIR, Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós, per tant, funcionava i segueix funcionant. Aquesta és una notícia important.
Segueix funcionant, sí. I a més amb la sort que hem pogut rescatar, per dir-ho d'alguna manera, algun dels projectes viables d'UNESCO-CAT, que si no s'haurien perdut en el buit, i que gràcies a que hi ha aquesta associació UNESCO pel Diàleg Interreligiós s'han pogut reconduir, recanalitzar, i seran viables i es podran materialitzar. En això hem tingut una certa sort, no com altres departaments del Centre UNESCO, que al no tenir cap organització vinculada doncs s'han quedat una mica, diguéssim, estroncats.
En un moment suspesos.
Suspesos, sí, sí.
I en qualsevol cas, quins projectes són aquests que ara assumeix Audir?
Assumim un projecte de diàleg interreligiós de joves, que és doncs, pioner a Catalunya i que ja fa un temps que s'anava duent a terme, un projecte de diàleg interreligiós que pretén doncs, crear i facilitar la sensibilitat del diàleg a l'interior de les diferents comunitats religioses i de joves d'aquestes comunitats. I després també assumim un material pedagògic sobre salut i religió i una xarxa interreligiosa que ja existia, que és la xarxa interreligiosa de religions i mediació en zones urbanes. És una xarxa internacional que és pionera també a nivell mundial i que bàsicament es fa en anglès, té una vessant catalana i castellana, però la pàgina web, per exemple, està en la seva majoria en anglès, i que recull bons casos, bones pràctiques sobre diàleg interreligiós que és efectiu en situacions de conflicte o de tensió. És a dir, diàleg interreligiós com a eina de mediació social i de cohesió.
Uh-huh. Avui ens acompanya Francesc Torredeflot, secretari executiu de l'Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós, AUDIR, que fins fa poc convivia en el mateix edifici amb el Centre UNESCO de Catalunya, UNESCOCAT, però aquesta entitat UNESCOCAT ha tancat i ara ha hagut de traslladar. La nova seu és al carrer Lledó, número 11 de Barcelona. Això és a Ciutat Vella o a l'Eixample?
És Ciutat Vella i és, diguéssim, el que la gent, alguna gent potser coneix com a Palau Mercader. Uh-huh. I és una seu, diguéssim, que té diverses activitats socials i que nosaltres hem trobat un forat allà per poder... Ens han acollit molt bé.
Uh-huh. I... En aquesta seu, diguéssim, de diferents entitats, vostès s'han acomodat en una part. Bé, doncs, queda dit, carrer Lledó número 11 de Barcelona, a la seu de l'AUDIR, Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós, el telèfon que veig que el conserven, el que tenien abans, el 93-457-69-80, i la web audir.org, per trobar informació sobre les activitats que en fan unes quantes al llarg de l'any, oi?
Sí, bàsicament el que fem és, sobretot, portar grups de diàleg interreligiós, que alguns d'ells són temàtics, per exemple, hi ha un grup de diàleg interreligiós i sostenibilitat, que fa, per cert, una feina molt, molt ben feta al voltant de temes de natura, ecologia i religions. Després també hi ha el grup inicial, que és el més antic, que existeix des del 1997 i que continua existint i que ara fan un treball sobre les religions i el consens i la mediació. Ja fa 2 anys que estan fent aquest treball i que derivarà en una publicació. I procurem que el diàleg entre religions es vinculi amb la sensibilització social i alhora també amb publicacions pedagògiques o que ajudin a formar la societat en els temes del diàleg.
Mm-hmm. Tot això funciona de manera regular, amb trobades periòdiques, suposo?
Sí, 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 això funciona en trobades periòdiques, regulars i d'alguna manera... la majoria dels grups fan trobades mensuals. Mm-hmm. Després, en el que fa referència a la xarxa catalana, es fan trobades, 3 o 4 trobades a l'any, tant de la permanent com de la plenària i de la comissió de formació de la xarxa. I després, esporàdicament, a la mateixa xarxa hi ha els parlaments i hi ha les jornades que es fan també regularment.
L'AUDIR...
A banda d'això, es fan activitats, diguéssim, de presentació de publicacions. Per exemple, ara, d'aquí 4 dies, presentem el calendari interreligiós i d'alguna manera doncs, això serà un acte que es farà, si no m'equivoco, la setmana que ve o l'altra, i en farem difusió. Uh-huh. El calendari interreligiós és ja una publicació consolidada i de referència per nosaltres.
Sí, la recordem, aquest calendari amb indicacions sobre les festes de totes les religions.
Exacte, i amb un tema transversal, que aquest any és molt interessant perquè és la música i la religió.
Ah, molt bé, i
la
tant.
Música i la religió.
Doncs la música i la religió és, sens dubte, un gran marc de diàleg. S'ha vist, per exemple, amb la celebració aquests anys passats, aquest últim no, però altres sí, del Festival de Músiques Religioses i del Món a Girona.
Exacte.
O altres concerts ocasionals. Avui amb Francesc Torredeflot parlem de diàleg interreligiós perquè AUDIR, Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós, continua treballant al servei d'aquesta diversitat en el camp religiós, en una societat que potser de vegades es qualifica massa com a laica, però que en realitat el que és plural, no? És amb gent que creu en diferents realitats, també els qui no creuen.
Sí, sí. Amb això de la paraula laïcitat hi ha com un equívoc, no? Perquè molt sovint laïcitat per alguns vol dir antirreligiós. I hi ha un altre significat de laïcitat, que és el que se'n diu laïcitat positiva, que és una laïcitat que accepta la pluralitat i que, a més, no només es limita a acceptar-la i a valorar-la com a positiva, des de diferents aspectes, no només des de l'aspecte cultural, sinó també des de la dimensió ètica i espiritual, sinó que, a més de valorar-la com a positiva, hi ha una altra laïcitat que diu és imprescindible aprofitar els recursos espirituals d'aquestes tradicions per aconseguir una millor cohesió social i una millor convivència. Uh-huh. No podem permetre'ns el luxe de prescindir de l'espiritualitat de les tradicions. Això és un error antropològic. Uh-huh.
Doncs recuperar i mantenir l'espiritualitat de les tradicions, aconseguir que tots els creients en les diferents religions convisquin, són alguns dels objectius de l'Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós, que entre les seves activitats també hi havia una pregària pels malalts de sida. Aquest any no es farà, però en tot cas suposo que es manté l'esperit viu per propers anys.
Sí, bé, teníem intenció de fer-la aquest any, però no hem rebut cap ajuda, però a banda de no rebre cap ajuda, al fer el trasllat de seu hem tingut unes despeses extraordinàries, imprevistes, que fan que no puguem fer la despesa de fer la pregària aquest any. Contem i esperem, si Déu vol i tot va bé, que l'any vinent puguem recuperar aquesta pregària.
Una pregària interreligiosa que es feia en un lloc diferent.
Sí, cada any es feia en un lloc diferent. Últimament s'havia fet molt al Raval, perquè la gran densitat de diversitat religiosa facilitava l'assistència de més diversitat religiosa que no pas en altres llocs. Uh-huh. Però vaja, s'ha anat fent en diferents seus cada vegada.
D'altra banda, vostè, senyor Francesc Torra de Flot, coordina la Xarxa Catalana d'Entitats de Diàleg Interreligiós, organitzadora del Parlament Català de les Religions, ara cada 4 anys. Quan és el proper?
El proper és el 2015.
Encara falta, doncs, 3 anys. Sí, sí. Es va fer el 2011 i ara toca el 2015.
El darrer va ser Perpinyà, que ja s'han publicat, per cert, les actes del Parlament en francès, i el proper serà el 2015. De tota manera, la Xarxa va decidir que, com que ara el Parlament es feia cada 4 anys, es aniria fent els anys que no es fes Parlament unes jornades de recerca, de formació, de sensibilització. I les properes es fan el 2013, el 6 d'abril, i es dediquen al diàleg interreligiós com a eina de prevenció de la incitació a l'odi. Uh-huh. Perquè ja sabeu que darrerament potser hi ha hagut una crescuda de l'antisemitisme, de la cristianofòbia i de la islamofòbia, i el que es procura és mostrar com el diàleg interreligiós pot ser eficient i eficaç a l'hora de combatre aquesta incitació a l'odi contra algunes tradicions religioses.
Jornada pel diàleg i contra la incitació a l'odi el 6 d'abril. Serà a Barcelona en aquesta ocasió?
Serà a Barcelona. Sembla ser que la seu, encara no està del tot tancat, seria els jesuïtes de Sarrià.
Tindrem ocasió de recordar-ho quan s'acosti la data. Moltes gràcies, Francesc Torra de Flot, secretari executiu de l'Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós, que continua existint malgrat el que malauradament ha estat el tancament del Centre UNESCO de Catalunya, la seu d'AUDIR. És al carrer Lledó 11 de Barcelona i el telèfon al 93 457 69 80. Que vagi molt bé, senyor Torra de Flot, i ànims en aquesta tasca que és multisectorial, la del diàleg interreligiós, on també, com vostè sap, l'Església Catòlica està present i altres confessions.
Gràcies per la vostra invitació i espero que podem comptar amb el suport de tots els oients per aquesta tasca que intentem fer.
Adéu-siau, bon dia.
Gràcies.
Ràdio Estel.
Cada diumenge, a les 9 del matí, tot sardana. Entrevistes, actualitat, peticions dels oients, agenda, concursos, colles, però, és clar, sobretot, música. Molta música. Cada diumenge a les 9 del matí a Ràdio Estel i Ràdio Principat, tot sardana, amb Gerard Carrión. La nostra música en estat pur.
El besavi Sebastià, Damià, el meu padrí, el meu pare Josep, jo mateix, Sebastià, i el meu fill Eduard. 5 generacions, 100 anys, fent la famosa llonganissa d'Organyà. La nissaga de l'Obac prové de Sant Llorenç de Morunys. Tenim documentació que com a mínim es remunta al 1850, probablement la fàbrica més antiga de Catalunya. Continuem en primera línia. Per alguna cosa serà. UBAC, les coses ben fetes.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
Un quart i mig de deu, després d'haver parlat de diàleg interreligiós, ara parlem d'art, història i patrimoni, com sempre els dimecres a aquesta hora, amb la participació de Josep Maria Martí Bonet, canonge de la Catedral de Barcelona i delegat diocesà de Patrimoni Artístic. Doctor Martí Bonet, bon dia.
Bon dia.
Avui parlarem d'una figura molt important en l'episcopat català de tots els temps, Sant Oleguer, que va ser bisbe de Barcelona, nascut el 1060 i mort el 1137, per tant va viure entre finals del segle XI i principis del XII.
Evidentment que és el més notable arcabisbe de Barcelona.
Que del 119 que tenim fins a l'actual, el cardenal
Martí Bonet. 119. El primer és pretextat. Doncs de tots aquests, suposo, el bisbe Martí Assistat potser amb el temps potser encara també el arribarà a anivellar, podríem dir. Però vaja, posem... La realitat és que Oleguer és el bisbe més important, més notable, més sant, podríem dir, que ha tingut Barcelona, en què també ha tingut, per exemple, Sant Pacià, un gran personatge que indiscutiblement és molt important. Fixeu-vos que l'últim dia vam parlar dels bisbes guerrers. Els bisbes de Barcelona, al costat dels condes de Barcelona, el que feien era fer la guerra per poder conquerir aquests territoris que estaven en mans dels sarraïns. Aquest és Oleguer és el primer que trenca, podríem dir, aquest costum. Sabeu també, una cosa molt bonica, que Sant Oleguer, el seu cos està incorrupte precisament en l'altar que en diem de Lepanto, no de la catedral. Doncs bé, el nostre bisbe Sant Oleguer va voler que aquesta guerra que tenia de portar ell, conquerint Tarragona, que no la fes ell. O sigui, ell se'n donava ben compte que un bisbe no havia de fer la guerra i matar gent. I, per tant, ho va deixar-ho totalment, encara que el mateix papa li deia que ho fes, que era molt bo fer una croada contra els sarraïns. Ell va prescindir totalment de la cosa aquesta.
Jo li volia preguntar si era guerrer, ja m'ho ha contestat abans d'hora, doctor Martí Bonet. Sí. Per tant, Sant Oleguer i la condició de sant ja ho diu tot.
No feia la guerra.
Exacte, era un home pacificador, Per tant, un premi al tarannà pacífic.
Evidentment, i d'on el podríem dir el temperament i el caràcter típic de Catalunya, que és el caràcter de pactar. Catalunya, i concretament el comtat de Barcelona, es trobava enmig de dues grans potències, podríem dir. Per un cantó, França i Provença, i per un altre cantó, tot el resto d'Espanya, no? Ell es trobava al mig. I Oleguer, que portava realment els destins del comtat de Barcelona, es va inclinar en un principi de pactar amb Provença. I així ens va animar a Ramon Berenguer III, que era el comte de Barcelona, que es casés amb una noia molt simpàtica, molt guapa, segons diuen, que es deia Dolça, imagineu-vos un nom tan maco. I es van casar els dos, o sigui, Ramon Berenguer III i Doña Dolça. I van fer la confederació de condats del sud de França, de Provença, que arribava fins a Toulouse, i de Nice fins a Toulouse, de Cahors fins pràcticament als Pirineus, i després tota la part de Catalunya, amb el comtat de Barcelona. Formaven 8 comtats i feien una confederació de comtats. Uh-huh. I ell era, el comte de Barcelona, era el primer entre tots. Uh-huh. Però mai se li va voler posar el nom de rei, perquè deia el mateix Sant Oleguer, en el precís moment que et diguis rei, els altres no voldran saber res d'en tu. En canvi, si ells són com el primer entre tots, i així ens van estar 100 anys. De tal manera que el famós poeta Mistral...
Sí, què en deia el poeta Mistral sobre Sant Oleguer?
Sobre Sant Oleguer deia que gràcies a ell, 100 anys, lo català i lo provençal se partigueren el pa i la sal, uh-huh, en gran pau.
Que culturalment també... Hi havia una germanor, recordem la lírica trobadoresca medieval, en provençal o occità, sí, sí, molt present entre els nostres escriptors.
Fixeu-vos que el provençal doncs, és molt semblant al català, i també el català és molt semblant a la llengua oc, de tal manera que jo, per exemple, he assistit en congressos i parlant català, tots els del sud, podríem dir de França actual, doncs tots ens entenem. És un llenguatge, és el més comú. O sigui, ell volia que realment Sant Oleguer, que aquest pacte sigués en el sud de França. En tot i això, com passen les coses, doncs, al final el Ramon Berenguer III va morir. I el va succeir el seu fill, Ramon Berenguer IV. I aquest es trobava, esclar, amb la possibilitat de fer algun pacte matrimonial que a la vegada sigués polític. I així, doncs,
va ser en Peronella,
I així va ser ell mateix, Sant Oleguer, que li va dir, home, seria bo que et casessis amb aquesta noia, amb aquesta noieta, que era una nena de 7 o 8 anys, molt petita, molt jove, que van fer la promesa de que es casarien quan ell sigués més gran, ella sigués més gran. I així es van casar. Hi ha el casament entre Peronella i Ramon Berenguer IV.
I això va ser la primera unió important de la corona d'Aragó, no?
Exacte, va ser la unió entre les dues. Sabeu que la Peronella doncs, era filla de Ramir I, Ramir II, dic, i és ell precisament el que determina qui ha de ser la seva successora.
I això de príncep de Tarragona, no sé si...
Sí, sí, precisament li van donar a Sant Oleguer el títol de príncep de Tarragona, o sigui, sobirà, igual com avui dia existeix el bisbe d'Urgell, que és príncep d'Urgell, doncs així també el nostre era príncep de Tarragona. Però ell, això de fer la guerra, no era el seu. I ho va cedir-ho amb una persona que era, inclús no era cristiana, que és Robert, un tal Robert, que en diuen el príncep doncs, Norbert, o el príncep anomenat Bordet. I aquest va fer la conquesta definitiva de Tarragona.
Doncs avui hem recordat en Sant Oleguer dels 119 bisbes, o entre bisbes i arcabisbes, que ha tingut Barcelona en tota la història, és sens dubte el més notable. Va acabar amb una època, podem dir que fosca, la dels bisbes guerrers, i va donar pas al compromís definitiu de la jerarquia eclesiàstica a Catalunya amb la pau, no? Amb els pactes que va instar. Recordem que la Catalunya d'aquell moment no arribava fins a Tortosa i Lleida, va ser Ramon Berenguer IV, era la Catalunya vella, diguéssim.
Era la Catalunya vella que arribava fins al riu Gaià, que sí. Està a prop de Tarragona.
Prop de Tarragona. Bé, gràcies, doctor Martí Bonet, per aquestes orientacions tan interessants, històriques i artístiques avui sobre Sant Oleguer. Recordem que és el març, no?, la seva festa litúrgica.
Sí, exacte.
El dia 20...
No, el dia 6.
6 de març, perdó.
I de tal manera que...
Ara confoc amb Sant Josep Oriol, que és el 23 de març.
Ell, doncs, per exemple, doncs, es pot veure doncs, el cos incorrupte a darrere de l'altar del Santíssim de la Catedral. El pròxim dia parlarem d'Oleguer reformador, que és el més important, podríem dir, d'Oleguer. Avui hem parlat d'Oleguer polític, podríem dir.
De superant les èpoques de guerra, doncs parlarem de l'Oleguer reformador i la reforma de l'Església posterior. Gràcies, Josep Maria Martí Bonet, i bon dia.
A vosaltres, moltes gràcies.
De seguida, l'espai Naturalment, doctor Pros.
Els concursos de Ràdio Estel. Escolta'ns, participa i guanya. Aquesta setmana sortegem dues entrades dobles per l'espectacle La família irreal, de Degoll de Gom i Minoria Absoluta. Entra a www.radioestel.cat, clica al banner del concurs i inscriu-t'hi. Tu pots ser un dels guanyadors dels concursos de Ràdio Estel. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, Barcelona al Sínode. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana. Editorial Barcino i la Fundació Carulla presenten el llibre Jesús i les dones d'Isabel de Villena en versió de Marta Pessarrodona, un clàssic de la literatura medieval catalana ara adaptat al català modern. A Jesús i les dones, l'abadessa Isabel de Villena narra la vida de Jesús accentuant el paper que les dones hi van tenir. Redescobreix-lo amb aquesta nova adaptació de Marta Pessarrodona per Editorial Barcino.
Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Ja torna l'Animalada, el Saló Solidari i Pioner dedicat als animals abandonats. Del 26 al 28 d'octubre a la sala 92 del Palau Sant Jordi de Barcelona. Pots adoptar el teu animaló que serà un mes de la família. Moltes activitats cada dia pels grans i petits, demostracions, xerrades, agility, contacontes. Més informació al telèfon de l'ADA 902 197 600 perquè a l'Animalada vés-hi més d'una vegada. El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta.
Dos quarts de deu i quatre minuts i mig, comencem l'espai Naturalment Doctor Pros. Ja sabeu, amics oients, que en aquest espai podeu participar, podeu dir la vostra trucant-nos per entrar en directe al 93-409-2772, 93-409-2772. En aquest espai, naturalment, comptem cada dimecres a aquesta hora amb la presència de Miquel Pros, metge especialista en medicina natural. Doctor Pros, bon dia.
Bon dia, Ignasi.
Avui ens visiten Matías Jiménez, que té 6 anys, i ens explicarà la seva experiència. Matías, bon dia.
Bon dia.
Com estàs? Parla amb potència, sense por. Bé, ja hem dit que tens 6 anys, estudies segon de secundària, primer de primària, perdó, jo com estic avui. Primer de primària, tan petit, no el vull pujar abans d'hora. Com va tot? Bé?
Bé.
I també ens acompanya la seva mare, que es diu Toya García Hernández, és pedagoga i mestra d'educació especial. Toya García, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Doctor Pros, el cas del Matías Jiménez, de 6 anys, em sembla que podríem dir que és un exemple de la situació en què es troben moltes famílies amb nens petits, oi?
Sí, efectivament.
Problemes respiratoris...
Efectivament. A mi m'agradarà passar, potser avui, la responsabilitat a la mare, a Toya, encara que el Matías, haig de dir, és un nano maquíssim, guapíssim, que té, doncs, 6 anys, com ell acaba de dir, i que és jo crec que és el personatge més jove que hem posat aquí.
Em sembla que sí, tenim el rècord, a veure qui, si algú el supera.
I m'ha explicat que vols fer periodisme. Diu, no, jo vull ser periodista també, no? Matías? És així,
sí,
això?
Sí.
Escolta, et queden molt bé els cascos de la ràdio, el micròfon al costat, portes una samarreta de tons blaus i grisos, s'assembla al color de Ràdio Estel, eh?
Queda perfectament integrat, Matías. Doncs, bueno, el Matías, el que sempre expliquem, és dir que el Matías ara potser li recordaré, però la mare ens explicarà el que ha fet, no?, que és la meva tesi de la sinusitis silenciosa. És a dir, tots, grans i petits, tenim, doncs, a les cavitats nasals un pou de porqueria. És a dir, que amb una conversa breu, és igual, ara puges al taxi o en el metro o en el bus, i segur que sentirem, no, avui no puc anar perquè resulta que haig de portar, tinc el nen malalt, que té otitis, una faringitis, una sinusitis, una pneumonia, una bronquitis, una bronquiolitis, la gent gran que tenen acúfens, bueno, etc.
Està tot ple de mocs, està tossint tota la nit.
I el problema...
Ara tenim un exemple, sí. Perdó.
Doncs, per què va arribar el Matías? La Toya, la mare, per què ens el vas portar a nosaltres? Què passava amb el Matías?
Doncs mira, sobretot perquè ell sempre des de petit havia tingut moltes bronquitis
I els últims anys se li havien complicat amb pneumònies i havia tingut moltes, de fet, ja estàvem preocupats perquè era molt sovint això i clar, això comportava també doncs, antibiòtics, febres molt altes, faltes a l'escola i el nen que, bueno, que el veiem com que estava molt debilitat. I aleshores, bueno, vam... Clar, això es comenta amb les mares, a l'escola, amb els mestres i, bueno, i precisament des de l'escola la directora, que és molt amiga meva, doncs em va comentar que hi havia unes mares que feien una teràpia alternativa i tal, i que per què no hi anava. Em va passar, va ser una casualitat d'aquestes de la vida, em va passar un telèfon que jo vaig perdre i quan jo li vaig comentar a la meva pediatra, que li tinc molta fe, que havia perdut aquest telèfon, em va dir, ah, serà el doctor Pros, que és molt famós, i em va donar el teu telèfon. I aleshores vam trucar i ens vam posar en marxa i fins ara supercontents.
Aquestes bronquitis era quan era molt petit, el Matías?
Les bronquitis ja va començar de molt petit.
En mesos petit. Abans de complir l'any, per exemple?
Sí, molt abans. Quan va començar la llar d'infants? Això que dieu sempre, no?, que estan els mocs allà... Que
aquesta són llegenda que diu que ho agafen tot quan
sí,
va a la llar d'infants.
Sí, suposo que els mocs estan allà i quan hi ha un virus entra, doncs... És el caldo de...
No, els mocs. El moc
perdó,
és el...
He dit llegenda, però és
sí,
real,
veritat,
passa,
és
passa.
Sí, no, i llavors l'important és que les mares, en aquest cas la Toia i el propi Matías, han après que els virus no venen de fora, els virus els generem a dintre. És a dir, aquest, el moc és el caldo de cultiu. I aquí és on llavors el Matías el convertim en el protagonista, perquè és ell que ha de començar a aprendre, se li ensenya a aprendre, i llavors actua, no?, Matías, com s'ha resolt això? Què has fet?
Posar-te...
A veure, com ho dius?
Posar-te aigua?
Sí. Posar-te aigua.
Aigua de què? D'on és aquest?
De mar.
Aigua de mar.
Aigua de mar, on?
Al nas.
Al nas. Però, i després anaves al balneari també, no?
Sí.
I en el balneari qui et tractava? Qui era el teu terapeuta?
La Bàrbara.
Però m'han dit que amb la Bàrbara tu passes pipa, no?
Sí.
I t'agrada anar al balneari?
Sí.
I per què t'agrada anar?
Perquè hi ha joguines.
Ah, hi ha joguines.
Ah, hi ha joguines i de tant en tant et van posar en aigua, sí. Fan tractaments de vapor també, o aquestes coses que et netegen el nas.
Però ara hi ha una cosa, un detall molt bo, que ell acaba de treure un, no sé com en dieu, en els mitjans populars, un escopinajo, com en dieu. Què has fet ara?
Sí, has escopit fa poc, oi?
Sí.
I això ho feies abans o te les empassaves?
Abans me les empassava.
I ara ho treus tot, sí. Que és el que s'ha de fer, oi?
Sí.
Eliminar tot allò que tenim de dolent a dintre.
Llavors, abans se les empassava i feia pneumonies, no?
Sí.
I ara em fa de pneumonies?
No, ja no ha tornat a fer cap pneumonia. De fet, portem un any i pico, aquest any i pico i no ha hagut de prendre antibiòtic ni ha fet algun... Ha tingut una febrada, em sembla, d'unes angines que va tenir que no havia tingut mai, però no ha tornat a... No, ja està perfecte. De tant en tant fa mocs i els netegem i anem al balneari quan el veig que està carregat, que jo també he après una mica això, no?, a valorar si aquesta tos, aquest pujar i baixar del moc és... Bueno, que s'anirà de seguida o realment necessitarà anar i aleshores doncs...
Llavors m'explicava el Matías que tens un germanet més petitó.
Sí.
I què? I què fem amb aquest germanet?
Li ensenyem.
Li ensenyes?
Sí.
Sí?
Sí.
I li agrada a ell també?
Sí.
Ho vol fer?
Sí, però quan li fa la mare no li agrada.
És que és molt petit, eh? Ja costa que s'accepti. A vegades costa que s'accepti amb un mocador.
En canvi, li agrada que li facis tu. No?
Sí, ho intenta fer o no?
Sí.
I què diu? Que ho fa com què? Com qui?
Com jo.
Com tu, sí, molt bé. Sobretot el que estem molt contents és que nosaltres realment no teníem aquesta cultura de netejar el nas. És com que... Jo trobo que ens heu educat en aquesta cultura, o sigui, en la cultura de cada dia s'ha de netejar, perquè igual que neteges, doncs, jo què sé, et dutxes cada dia, doncs el nas també s'ha de netejar. No ho sabíem, que teníem acumulació de moc sota del nas. I ell ara ho sap, també, de fet, jo li netejo cada dia, però hi ha estones del dia que ell ho demana, perquè està incòmode, i aleshores diu, fes-m'ho. I aleshores anem, ho fa superbé. Al principi no sabia què havia de fer. Ara ja, quan entra l'aigua, ell sap que ha de bufar fort i treu tot. O sigui, jo ho noto molt que ha evolucionat en això, no? Ha madurat en... Això,
això des de quan ho està fent?
Des del primer dia, clar.
Des de fa un any, més o menys?
Des de fa un any i mig. Bueno, no arriba a mig, un any i tres mesos, una cosa així.
I des d'aleshores, cap pneumònia, cap bronquitis.
Cap pneumònia, cap...
Això és important destacar-ho.
Cap bronquitis. Sí, no, realment és que estem molt contents, estem molt contents.
Sempre som a temps de corregir una situació com la del Matías i com la de molts nens que es troben això, amb les bronquitis, i en el cas d'ell, malauradament, no sempre passa, però en el cas d'ell sí, les pneumònies. Ara bé, doctor Pros, això es pot evitar, no?, des de petits.
Bé, és el que estem explicant, no? És a dir, de fet, aquesta cultura jo, doncs, agraeixo a la mare.
De donar medicaments químics a la primera, de canvi...
Aquest és el gran avantatge de que ella ha comentat que estaven preocupats perquè es veien obligats, doncs, bueno, al protocol habitual, no?, antibiòtics i antihistamínics i... Bueno, i allò que diem, i embolica que fa fort, no? I llavors, clar, quina satisfacció que a través d'una mecànica relativament senzilla, sí, no? Els efectes són altament efectius. Mm. I, esclar, tens inclús pel desenvolupament.
No, i ell que ha estat content, perquè a tu t'agrada l'antibiòtic?
No.
Què et passa amb l'antibiòtic?
Me fa molt de fàstic.
Me fa molt de fàstic. I el suero fa fàstic? L'aigua de mar et fa fàstic?
No, m'agrada.
T'agrada, li agrada. Sí, inclús quan li entra la botiga diu, que rica.
És molt més inofensiu, evidentment, també per la salut, perquè ja sabem que els antibiòtics, els fàrmacs químics, doctor Pros, tenen uns efectes i fan un mal al nen des del principi, i encara més si se'l pren des de molt petit.
Bueno, aquesta és una de les coses que nosaltres també tractem de mentalitzar en els pares i sobretot a les mares, perquè, esclar, avui... la mecànica és hi ha febre, doncs, bueno, l'antitèrmic i l'antibiòtic, no? Mm. I llavors, doncs, amb això convertim el sistema immunològic en una espècie d'element inútil i d'aquí s'explicaria en bona part la quantitat d'al·lèrgies i asmes que més endavant hi ha, cosa que, doncs, si fem servir doncs, una mica més la medicina natural, això no passaria. Aquí tenim avui, amb el Matías, un exemple, perquè el Matías abans també tenies febre, no, Matías?
Sí.
I com ho passaves a la febre? Què passava quan tenies febre?
Molt malament.
Per què?
Perquè tenia que tomar antibiòtic.
Sí.
Perquè
tenies que quedar-te a casa, sí, fer llit, no?
Tenies fred, sí, no?
Et trobaves malament, et
sí,
notaves com
sí,
enfonsat, així, que no
sí,
podies fer res.
Sí.
És el que
jo penso que... Jo veig ara, aquí tenim un Matías amb una gran vitalitat...
Està fet un campió. Segur que no era així fa 2 anys o 3.
Home, estava... Clar, moltes estones estava supidet.
Sí.
I llavors, doncs, esclar, tot això, l'antibiòtic genera uns efectes secundaris que sovint no es valoren i, per tant, doncs, la resposta del cos a base d'anar disminuint aquesta resposta immunològica, no sabem què ens pot portar quan el Matías tindria doncs, 7, 8, 10 o 14 anys. I què estem veient avui, precisament, a conseqüència d'aquest excés d'antibiòtic o de química que hem anat introduint, doncs la quantitat de malalties autoimmunes que ens estan apareixent, no? Mm. Això, des de l'ego, en el Matías no li passarà. Matías?
Avui...
No.
Aquest nen de 6 anys tan expressiu, que es diu Matías Jiménez Hernández, ens visita amb els seus 6 anys i donant-nos tota una lliçó de com és combatre a través de la medicina natural problemes respiratoris, de bronquis i fins i tot de pneumònia. Ens acompanya amb la seva mare, Toya García Hernández, que és pedagoga i mestra i ha confiat des de fa un any i poc en la medicina natural a través del doctor Pros. En aquest espai, naturalment, ja sabeu, amics oients, que podeu participar. Passam 2 minuts a 3:15. Teniu temps, teniu un quart d'hora gairebé per trucar-nos al 93-409-2772, 93-409-2772. Truqueu-nos i digueu la vostra, si teniu fills o nets en situacions com les del Matías o si coneixeu alguns casos o voleu preguntar sobre qualsevol cosa de medicina natural. Bé, l'exemple de la tos que sentim ara del Matías és un exemple de... que ens pot ajudar a aconsellar als oients que no es deixin impressionar per les primeres, per la primera tos, no?, d'un nen, perquè a vegades... Què passa, doctor? Però és que a vegades de seguida urgències, de seguida el...
Sí, però un antibiòtic. La tos no és res més que el reflexe d'un moc que baixa per al coll i llavors aquest moc, esclar, si no el treus a fora...
S'ha de treure.
Acabarà anirant.
Però es pot treure, és possible treure, no està tot bueno, perdut. Aquesta,
no, això el Matías que ens ho expliqui, com, perquè ara ell té la facilitat de treure el moc a fora, no? Ha après. Sí. És així, Matías?
Sí.
Tu volies afegir alguna cosa, què volies dir? Què?
Que fa la bonia.
Què fa la...?
Sí, li fa vergonya.
Que li fa vergonya treure...
Explicar això.
Explicar això. Ah.
Per què?
Li has explicat.
Sí, et fa vergonya explicar-ho? No.
Què?
No, el que vulguis, explica el que vulguis.
Què?
Sobre la tos, sobre aquesta tos que a vegades et ve i que fas això que et sentíem ara.
Què fas? Quan...
Que quan estava al balneari em sentia millor.
Ah, molt bé.
Bueno, amb la tos, què fas? Quan tens tos, què fas ara?
Tos.
I què fas amb el que et surt?
Trec els mocs de la boca.
Molt bé.
Els treus d'una manera higiènica, evidentment, amb un mocador, o vas al lavabo. Hi ha moltes maneres de fer-ho i, en tot cas, això és el millor, treure-ho de dintre i no empassar-s'ho, eh? Alguna cosa més que volia comentar Toya García sobre el cas del seu fill?
Bueno, això, que el veig molt més sa i que estic molt agraïda, la veritat.
Doncs aquest és un exemple del que jo recordo que... Alguna vegada aquí havíem parlat que nosaltres vàrem iniciar precisament un segle de xarles, de tallers, xarla-taller a les escoles Bressol d'aquí a Barcelona, i un bon dia això es va tallar en sec perquè resulta precisament la doctora Alesson, no?, que és la que us atén a vosaltres,
sí.
Doncs, i aquí es va portar doncs, bueno, un disgust impressionant perquè sembla ser que una responsable d'una de les escoles va dir que era una propaganda, fèiem una promoció tendenciosa donat que parlàvem d'una aigua de mar que és tòxica, perquè clar, no és aigua de mar, que és aquesta que tothom coneix perquè s'anuncia a la televisió. I en canvi, doncs, esclar, nosaltres parlàvem de l'aigua de mar Quinton, ara apareixeran altres en el mercat, però és aigua de mar autèntica, no parlem mai de suero fisiològic. Perquè el suero fisiològic, ja que recordar, perquè a vegades quan tu dius de deixar-te el nas, ah, sí, ja ho fem nosaltres, diuen les mares. I amb què ho fan amb suero fisiològic? No té res a veure. Això és important destacar.
Però és que n'hi ha la farmàcia, eh?
No ho saben,
jo
no?
He hagut de discutir-me amb un farmacèutic, sí. Posant-me en evidència, perquè, clar, jo no sóc de la seva... I dir, no, perdona, però és que a mi m'han dit que això no és el mateix que l'aigua de mar. No, la composició és la mateixa. I clar, jo no entenc d'això, jo sóc pedagoga, no tinc ni idea, però a mi un metge en el que confio m'està dient que jo haig de demanar això. Aleshores, és curiós, no?, perquè... Uh-huh. No sé, és com que les persones que se suposa que estan especialitzades en això tampoc no ho saben.
No ho saben els farmacèutics, no saben ni els pediatres ni ho saben els otorrinos, que són els que ho haurien de, d'alguna forma...
I la gran diferència quina és? Que l'aigua de mar és un preparat natural...
No resseca, no?
O sigui, l'aigua de mar el que conté són tots els elements, i recordem, bueno, això el Matías ho estudiaràs algun dia, Matías, la taula periòdica, no?
Exacte, quan estudiïs la química...
Tots aquells elements de la taula periòdica, si n'hi ha 96 o 104, si hi ha algun químic que ens està escoltant, doncs ja ens rectificarà. Però, bueno, tots els elements de la taula periòdica pràcticament estan dintre de l'aigua de mar. Cosa que, però no amb totes, perquè hi ha aigües de mar que les manipulen de tal manera que per convertir-les en isotonia, que és la que utilitzarem nosaltres en el balneari o en aquests esprais que es venen a les farmàcies, doncs, clar, no totes contenen això, perquè l'han manipulada. Això és com un oli, diguem l'oli d'oliva. L'oli d'oliva cru és meravellós perquè fins i tot és un, jo diria que és un medicament, l'oli autèntic d'oliva. Quan aquest oli està refregit i refregit, llavors doncs, podria ser inclús amb conseqüències fatals per la salut, no? Sobretot si es pren d'una forma continuada. Doncs l'aigua de mar passa igual. Uh-huh. Depèn de quina forma s'ha obtingut, doncs tenim una aigua de mar o una altra. I llavors això és el que nosaltres sabem i dominem.
Doncs avui parlem del cas de Matías Jiménez, un nen de 6 anys que ha vist superats problemes respiratoris en forma de bronquitis i pneumònies gràcies a la medicina natural, a la neteja nasal per combatre aquesta sinusitis silenciosa.
El problema del Matías és que, esclar, està tan content, ara està tan bé, no? Es troba tan bé, que ara, clar, ara ell no viu a Barcelona, està de...
No, vivim. On vius?
A Vilanova i la Geltrú.
A Vilanova i la Geltrú. Sí. Molt bé.
Clar, llavors què passa? Que ell ja no ve tan sovint en el balneari, no? I ara trobes a faltar el balneari?
Sí. Sí?
Recordem sí. que el balneari respiratori del doctor Pros és al carrer Camp 87, a prop de la plaça Bonanova, a Barcelona, i qui vulgui contactar per demanar informació sobre aquest balneari respiratori o sobre els tractaments naturals del doctor Pros, el que pot fer és trucar al 93 212 1504 93 212 1504. També recordem que hi ha consulta, a més de la de Barcelona, els dissabtes, consulta de visita a Solius, sí, per als oients sí, de les comarques
sí,
de Girona.
Sí, a Solius, allà al mig del camp, no? Del camp i el bosc.
No és el carrer Camp, sinó el camp de debò, en aquest cas.
El que passa que allà no tenim balneari. No hi ha, una gent
només hi ha consulta.
Allà no hi ha balneari. I llavors bueno, enviem la gent al balneari quan s'escau, no? També s'ha de dir que, clar, amb la Toia ella sap perfectament que no tan sols és tota l'aigua de mar del balneari, sinó que també
és el dia a dia, no?
Ha vingut acompanyat amb un tractament homeopàtic, amb una fitoteràpia, és a dir, que ho complementem amb altres coses,
no? Defenses per...
Sí. Però l'important és el que has començat dient al principi, és l'aspecte pedagògic que és un plus que s'afegeix, no? I llavors, doncs, la importància, avui el Matías ha après la importància que té. Jo no sé si ella se renta les dents abans de dormir o al dematí, no?
Sí,
però que ha incorporat en els seus hàbits higiènics també la importància extraordinària, Matías, que té netejar-se el nas amb aigua de mar.
Sap que no pot sortir de casa sense netejar-se el nas, clar.
Doncs això és fantàstic, això. Ara, imagina't, ara el Matías hauria d'anar a les escoles a donar conferències.
Estaria bé,
faràs, això?
Home, també pots venir tu.
No em comprometo, però vull dir, ell, llavors, ell pot ser el meu sparring, no?
Molt bé, estupendo.
Es pot fer una taula en tots tres, no?
Sí.
Llavors, ell explicarà com ho fa, no? I explicaràs als nens de la teva edat i als més petitons com fas això de netejar-te el nas amb l'aigua de mar.
Potser una reflexió important també, doctor Pros, per als pares i mares de nens petits és què poden fer quan un nen tan petit ja presenta aquests problemes de mucositat, perquè clar, no se li pot rentar amb aigua de mar de la mateixa manera que amb el Matías amb 6 anys o amb un nen de 4 anys.
El meu petit, jo quan el veig que té mocs o que té una mica de tos, ja l'agafo i tot i que es revela una mica, però jo crec que inclús ja li agrada. Quan ja ha acabat, està content, que sí, Matías? Que el Lucas, quan li fem, primer rondint una mica, però després diu, ja està, eh? Oi que sí, que dius?
Sí. Això amb un any i mig.
Amb un any i mig.
Però, esclar, llavors ells ho fem amb xeringa, que és el que han après a fer a casa. Per tant, això, de fet, hi ha nadons que ens els porten, bueno, surten de la clínica i els porten a casa, perquè han passat a fer un vapor no, d'aigua de mar, i automàticament la Bàrbara, Matías, els hi ensenya amb una xeringa, com netejar l'aigua de mar. Perquè, clar, no és, o sigui, el nas, no? No és el mateix fer-ho amb el suero fisiològic, que és el que t'explicarà a l'hospital, que és el que t'explicarà posteriorment el pediatre, sinó, doncs, d'una forma molt diferent, que és amb les condicions terapèutiques que té l'aigua de mar.
I, a part, també, que arrossega molt més la xeringa que no les ampolletes aquelles petites, no?
I s'ha de dir també que l'aigua de mar és un nutrient extraordinari, perquè no tan sols és mucolítica. És a dir, l'aigua de mar és mucolítica, és antibiòtica, és antiinflamatòria, i quan tu fas una neteja a través de la mucosa nasal, penseu que la mucosa nasal és altament permeable. Què vol dir això? Que quan tu poses en un nadó aigua de mar, o un adult igual, que passa que els adults ja tenim la mucosa atrofiada de tota la porqueria que arribem a respirar, com que no hem fet aquesta higiene, doncs passa el que passa, però l'aigua de mar, a través de la mucosa nasal, tots aquests ions, elements presents a l'aigua de mar, els absorbim. O sigui, el inhalar, el netejar el nas amb aigua de mar, és com si ens injectéssim en vena tots aquests elements presents a l'aigua de mar. O sigui que tot això és el que aconsegueix en Matías.
I a l'estiu, que es capbusa molt al mar, està bé una mica. Oi que sí? Que
sí.
No ho fem tant sovint, les neteges nasals, perquè
sí.
Clar, ja li surt de forma natural.
Doncs avui amb Toia García Hernández, amb el seu fill Matías Jiménez, de 6 anys, i amb el doctor Miquel Pros hem parlat de la importància de la higiene nasal per superar aquests problemes respiratoris i de mucositats que tenen els nens petits tan sovint. Això també té causes ambientals, de la contaminació, de vegades, no, doctor?
No, evidentment, és un gran preventiu, sobretot els que vivim a les grans ciutats, on el nivell de pol·lució és extraordinari, i llavors doncs, la neteja... Clar, què passa? Que quan un inhala doncs, amb tota aquesta càrrega de pol·lució, la mucosa nasal reacciona generant més moc per atrapar i d'alguna forma doncs, compensar els efectes de la pol·lució, amb la qual és ploure sobre mullat, és a dir, que clar, amb major pol·lució, major increment del moc. El major increment del moc, aquest caldo de cultiu que generem aquí dins del nas, doncs vol dir més gèrmens, o sigui, dins de les cavitats nasals es generen doncs, virus, bacteris, hi ha milions de gèrmens que ens portaran posteriorment a problemes com des de el que hem escoltat fins a problemes de sordera o acúfens, producte d'aquesta acumulació crònica de mocs a les cavitats nasals.
Ja sabeu, amics oients, que per dir la vostra a l'espai Naturalment, doctor Pros, a part de les trucades per entrar en directe durant el programa entre 9:15 i les 10 tots els dimecres, podeu enviar-nos missatges de correu electrònic a l'adreça elprimercafe@radioestel.cat o també a través del Facebook del Primer Cafè de Ràdio Estel, donar-nos les vostres opinions o fer-nos les vostres consultes. El doctor Pros té la consulta al carrer Muntaner de Barcelona. El telèfon és el 93 212 1504. Gràcies, Toya García Hernández i Matías Jiménez. Bon dia a tots dos, mare i fill.
Bon dia.
I gràcies, doctor Pros. Fins dimecres vinent.
Fins dimecres.
Adéu-siau. Avui volem acabar oferint-vos novament una de les nostres promocions. És una entrada doble que tenim per al partit d'hoquei patins Barça-Lloret aquest dissabte a les 7 de la tarda. Per al partit Barça-Lloret al Palau Blaugrana dissabte a les 7 de la tarda teniu la possibilitat de guanyar una entrada doble si ens truqueu. Ara mateix al telèfon 93-409-2772, 93-409-2772. Un atractiu partit de l'hoquei Lliga Barça-Lloret dissabte a les 7 de la tarda al Palau Blaugrana. 93-409-2772 i podeu guanyar una entrada doble. També felicitem avui, d'altra banda, tota la família claretiana, els missioners del Cor de Maria, els claretians per la festa de Sant Antoni Maria Claret, i també felicitem els Antonis o les Antònies que porteu com a sant aquest sant català exemplar. Hem estat amb vosaltres des de les 8, el Xavi Aguilar, el Ferran Capdevila i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Ara us deixem amb la Mercè Raga i l'informatiu. Tornem demà a les 8. Que vagi bé.
Ràdio Estel.